El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui diumenge comencem el programa recordant i posant èmfasi en una problemàtica social molt i molt important. El passat 10 de setembre va ser el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi i avui volem recordar sobretot xifres, xifres, dades i la preocupació que hi ha entorn a aquest tema en la societat i també en gran mesura entre els més joves. En l'última dècada s'han suïcidat a la regió sanitària de Girona el triple d'homes que de dones, unes dades facilitades per Salut, on s'indica que en l'última dècada s'han consumat a la regió sanitària de Girona prop de 677 suïcidis. Sobre el tema i sobre aquesta diferenciació entre homes i dones, li volem preguntar a la psiquiatra i la cap del sector del Gironès i Pla de l'Estany de la xarxa de salut mental i addiccions, Marife Martín. Marife, molt bon dia.
Hola, bon dia, Marc, com estàs?
Això, clar, significa que de mitjana, entre el 2012 i el 2021, s'han suïcidat unes 75 persones cada any a les 7 comarques que la conformen, no? I com és que ha augmentat tant, que ha pujat tant?
Bueno, realment el tema de l'augment d'aquest tipus de situació ha estat algo que s'ha notat a diferents llocs de tot l'estat i de tot el món. Realment el tema de la pandèmia ha estat un tema que ha augmentat moltíssim, tot el tema no només del suïcidi consumat, sinó d'intents de suïcidi, realment a tota la població. Sobretot s'ha donat més en població més infanto-juvenil, és quan s'ha notat més aquest tipus de conducta, ha augmentat moltíssim. Però és veritat que la resta de població d'edat també és algo rellevant. Los factors han estat múltiples, no? Però sobretot el tema de l'aïllament, el tema de les pèrdues de la xarxa social i la xarxa personal que protegeixen de moltes vegades d'aquesta conducta, això es va perdre durant la pandèmia, aquesta solitud, aquesta tendència a l'aïllament, i això és un dels factors més prevalents que nosaltres, els especialistes, hem pogut valorar com algo que realment ha tingut valor en aquest augment dels suïcidis.
I com és que ho fan el triple d'homes que de dones? Per què? Com ho heu sabut, això?
Bueno, en principi, el tema del suïcidi consumat, que és 3-1 en homes respecte a dones, això és algo que s'ha sabut sempre. Sí, realment això és una dada que ha estat sempre. Els intents de suïcidis són majors en dones, però els suïcidis consumats es donen més en homes. I amb una proporció exactament igual, 3-1. De fet, el 2021, si tu tens les dades, a tot l'estat espanyol s'han produït al voltant de 3.000 suïcidis d'homes i 1.000 suïcidis de dones. Això és 3-1. I això es repeteix al llarg del temps. Uh-huh. Bueno, en principi, me preguntaràs que per què exactament, què factors hi ha. Els factors aquí es donen precisament perquè, per exemple, els mètodes que fa servir l'home normalment quan fa una tentativa autolítica són mètodes amb major letalitat. Això vol dir que és més fàcil que en aquest mètode arribi a consumar el suïcidi. La dona, normalment, els mètodes no són tan letals i potser n'hi ha una major possibilitat de rescatabilitat. Aquesta rescatabilitat i aquesta letalitat menor fa que es quedi en un intent autolític i no s'acabi en un suïcidi consumat. Això és un dels factors. També n'hi ha altres. Per exemple, l'home, en general, li costa més demanar ajuda, li costa més gestionar les seves pròpies emocions i li costa més detectar les emocions negatives. La dona és més fàcil que pugui entendre que està en una situació més negativa o que està en una situació en la que realment necessita que algú li pugui fer un cop de mà, i moltes vegades poden arribar abans als serveis de salut. A l'home li costa més detectar aquest tipus d'emoció, li costa més detectar el que això que està sentint té que veure amb un tipus de patologia i li costa més demanar ajuda especialitzada. Uh-huh. Llavors, clar, això té un recorregut, no? Pensa que moltes vegades el suïcidi consumat ve d'una ideació autolítica, d'un plan, d'un registre i d'una consumació, no?
Exacte. I què és el que es pot fer per tal de que, doncs, els homes que no veuen, no?, que tenen aquest problema o que no saben identificar-ho, què és el que es pot fer per tal d'evitar aquest final?
Bueno, primer de tot, és un tema d'educació emocional, eh? Des de, evidentment, hem d'educar a la població en la manera de poder identificar aquestes emocions i poder manifestar-les i poder saber què és això i com es pot demanar una ajuda, que moltes vegades no té per què ser una ajuda d'un professional de salut mental, a vegades és una ajuda dintre de la família o dintre de crear una xarxa. Pensa que també els homes, fins i tot quan es relacionen a nivell social, tendeixen a no parlar dels mateixos. Les dones sí que en xarxa social o en les amigues o en les conegues del seu estat emocional, de què els passa. Els homes no. Normalment quan es reuneixen parlen d'altres coses. A vegades parlen del seu lleure o parlen de l'activitat oci a la que vagin fer o parlen de la seva feina, però no parlen de les seves emocions. Això s'ha d'educar. Això des de col·legi, des de la família, s'ha de treballar perquè l'home tingui aquesta capacitat major d'expressió i de connectar amb les emocions que té ell. Això és una prevenció. I a partir d'ahí, evidentment, doncs, que siguin més capaços, si te detecta aquest tipus de situacions, si puguin demanar ajuda, ja si estem parlant d'una patologia, doncs al seu metge de capçalera o a ajuda més especialitzada, si calgués.
Exacte. I clar, si parlem de franges d'edat, abans comentaves, no?, aquest augment dels adolescents, que de fet després també tocarem el tema, però on es consumen més és entre els 65 i els 79 anys. Això pot ser per una qüestió d'envelliment, de solitud, sí, o a què es deu?
Sí, sí, com tu dius, Mar, efectivament. Aquesta franja d'edat pensa que també coincideix amb la retirada del món laboral.
Exacte.
Passen diverses coses. Retires del món laboral, normalment també és una època en la que apareixen malalties de tipus crònic que generen dolor. El dolor també és una situació que és molt mal portada si tu realment no eres capaç de demanar una ajuda i no saps solventar aquest dolor. La retirada del món laboral, per exemple, en l'home, normalment a vegades acaben perdent el seu lloc dintre de la societat. I això significa que si ho estàs unint a una malaltia, a un dolor crònic, a una solitud, perquè moltes vegades aquella persona està sola i no ha sabut omplir aquestes falses socials i aquestes falses de protecció, i es retires del món laboral, que moltes vegades és el puntal de la seva vida habitual, és un còctel molt perillós, que realment està en aquesta franja d'edat com molt prevalent.
I parlem sobretot de la regió sanitària de Girona. Com és que aquí es produeixen tants?
Bueno, en principi, això, clar, també s'han de mirar les dades d'una manera més global, perquè pensa que si ho mirem des d'un any o dos anys, és possible que hi hagi fluctuacions. Des del punt de vista global, les diferències no són tan altes respecte a la resta de l'estat espanyol o a la resta d'Europa. El que passa és que sí que és veritat que potser pot ser una franja de dos anys hem tingut un pic en aquest sentit. Crec que s'haurien de valorar les dades de manera més global.
Exacte, d'acord, perfecte.
Girona no tenim unes condicions diferents a les que puguin tenir altres comarques o altres en el resta de Catalunya o la resta de l'Estat. Si això es produeix d'una manera regular en els propers anys, sí que s'hauria de valorar què factors estan passant aquí. Però en principi ara tenim poques dades per poder valorar aquest pic que ha passat.
I ara sí, toquem una mica el tema d'aquestes conductes autolesives i suïcides en l'adolescència, perquè en els últims anys hem de dir, no?, com abans comentàvem, que s'han incrementat, sobretot arran de la pandèmia, de la Covid, que ha afectat la salut mental dels joves, no?, i un 25% dels adolescents ja s'havia autolesionat i un 40% havia pensat que es volia morir. Això encara es manté dos anys després de la pandèmia?
No, realment ha millorat. Si veiem les dades de les conductes suïcides i de los suïcidis consumats, és veritat que després de la pandèmia això s'ha anat normalitzant. De fet, hem vist una baixada d'aquestes conductes, afortunadament. Així com en els adults, i sobretot en els homes, no s'ha regulat aquesta conducta, sí que en infantojuvenil s'ha regulat. clar, el que es va veure sobretot en aquesta població és el tancament de la xarxa social, la dificultat perquè tenen moltes vegades els adolescents per poder-se relacionar. Sempre estem pensant que hi ha molts de problemes en la gent gran, i es creen molts de dispositius o recursos que van adreçats a millorar les xarxes socials en persones grans. I hem vist que d'alguna manera les persones joves, les persones adolescents, tenen moltes dificultats per crear aquestes xarxes i per mantenir-les. Clar, la pandèmia va significar un tancament brutal per a aquesta gent. Moltes vegades aquests adolescents estaven en moments de canvi, de l'edat de l'educació primària a l'educació secundària, de l'educació secundària cap a la universitat, i això ha significat que no s'havien establert encara aquestes xarxes de protecció social. Uh-huh. A més, tenim tot el tema de la xarxa social, i això realment amplifica moltíssim tot el que és el malestar en la gent més adolescent, i dona pautes, i moltes pautes són patològiques en aquest sentit.
I què cal fer al respecte? Què és el que hauríem de fer per tal de que baixin també encara més aquestes xifres?
Bueno, jo crec que la idea és anar encaminada a també a el que t'explicava en la qüestió dels homes, no? El tema de fer una bona educació emocional, no? Treballar en la gent jove, des del punt de vista de perspectiva de gènere, per el que parlaven abans de com manega l'home aquest tipus d'emocions, i des del punt de vista de població general, com manegues tu la gestió emocional, què fas amb les emocions, com tu respons a determinats estímuls i a determinats esdeveniments. Pensa que tothom tenim uns mecanismes d'afrontament a l'adversitat i a l'estrès. Això és algo que portem dintre del nostre bagatge, igual que tenim una protecció cap a altres tipus de malalties. Això s'ha de desenvolupar, i moltes vegades això no s'ha fet, no s'ha donat l'importància. Vivim en una societat en la que estem molt exposats. Les xarxes socials és algo que ens dona una rapidesa en la manera de relacionar-nos i que transmet tant les bones com les males conductes. I això hem d'estar preparats, sobretot educació. Uh-huh. I després poder treballar també el que és treballar les xarxes socials en la gent adolescent, que es pensava que de manera natural tenien més facilitat per crear aquestes xarxes, i s'ha vist que no, que igual sí que hem de donar moltes més eines perquè es tingui aquestes xarxes de protecció.
Doncs sí, tota la raó, Marife. Moltíssimes gràcies, psiquiatra i cap del sector del Gironès i de Pla de l'Estany, d'aquesta xarxa de salut mental. Que important, no?, l'educació, i també donar la importància, doncs, a aquesta salut mental. Gràcies.
Sí, Marc. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Un de cada tres adolescents de 15 i 16 anys ha pensat alguna vegada en morir-se, i el 12 ho fa amb freqüència. A més, el 53% de les noies té un estat d'ànim negatiu i el 51% sent angoixa a partir de la pandèmia. A més, el 36% dels nois considera que la pornografia és una font d'aprenentatge sobre la sexualitat, una xifra que contrasta amb la de les noies, que baixa fins al 7%. Però una de les dades també més impactants és, sens dubte, el 40% de les adolescents que diuen que han patit assetjament sexual també en les xarxes socials, mentre que en el cas dels nois és de només un 6%. A nosaltres tenim un psicòleg especialista en tendències suïcides en adolescents, el Joan Roa. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Això són resultats reals i molt preocupants, també.
Sí, la veritat és que les xifres que tenim, doncs, sí, ens han de posar com una mica en alerta, no? I veure que realment hem d'actuar, no? I que hem de treballar molt la prevenció des de diferents fronts, des d'un àmbit molt ampli, des d'àmbit comunitari, des de molts agents que han d'intervenir, i sobretot perquè de les dades que comentaves, doncs, són moltes dades relacionades amb factors de risc que estan relacionats amb la conducta suïcida, no? I especialment també amb els joves. Aleshores, un dels treballs que s'ha començat a fer i que s'ha d'anar fent és treballar, no?, tota aquesta prevenció d'aquestes problemàtiques que veiem que, com comentaves, algunes arran de la pandèmia doncs s'han incrementat, no? Sempre explico que la pandèmia ha estat com un estressor més, però que el que ha fet també ha sigut potenciar altres factors de risc que ja existien abans, no?, i que s'han vist incrementats. Aleshores, tenim ara mateix una situació en la que, òbviament, doncs s'ha d'intervenir, sobretot treballar la prevenció, però també la intervenció, no?, i aquest abordatge com molt comunitari i des de diferents mirades, no?, des de l'àmbit sanitari, des de l'àmbit social, des de l'àmbit educatiu, per veure una mica com podem treballar tots aquests fronts, no?
Clar, la situació emocional dels joves i dels nens està encenent totes les alarmes, sobretot de la pandèmia cap aquí, sobretot amb les nenes, també.
Sí, és especialment significatiu amb les noies, perquè les dades ens apunten, no?, que l'empitjorament ha estat especialment ha afectat especialment a les noies, no?, i a les dones. Sempre també passa, no?, o acostuma a passar, que en situacions de dificultat, de crisi, etcètera, la població que més pateix és aquella població que ja és més vulnerable prèviament, no? I com que, bueno, moltes vegades les dones ja pateixen situacions, no?, de victimització, discriminació, ja prèviament a la pandèmia, doncs tot això amb la pandèmia encara s'ha agreujat més, no?, i ha generat encara potser més dificultats en aquest sentit i ha tingut un impacte com més negatiu, no?, en la salut mental i en el malestar emocional, especialment de les noies. Tenim moltes dades que ho reflexen, i que veus que al final que l'impacte ha estat molt més negatiu amb les noies, que no vol dir que no hagi tingut impacte amb els nois, però sí que ha tingut un impacte més negatiu amb les noies, que ja sabíem, per exemple, que 3 de cada 4 intents de suïcidi els protagonitzen noies, dones en general, però és que, clar, arran de la pandèmia l'increment d'intents de suïcidi, per exemple, en noies ha estat exponencialment molt més gran comparat amb els nois.
Sí. I com diries que es pot detectar això? Per part de la família, per exemple, com poden detectar que el seu fill o filla està en una situació tan dura com aquesta?
Clar, és molt important de base que hi hagi una bona comunicació a la família, que es creïn com espais, no?, físics i temporals, una mica en poder, no?, a observar, on poder escoltar, a parlar-ne, i sobretot estar una mica doncs atents, no?, a canvis en el comportament o a senyals d'alerta en general que ens puguin posar en sobreavís, no?, que diguis, ostres, realment crec que el meu fill o la meva filla especialment pot estar patint una situació de malestar emocional molt gran o pot fins i tot estar desenvolupant, no?, o que podria ser un trastorn de salut mental com una depressió, un trastorn de conducta alimentària, etcètera, no? A vegades hi ha joves que verbalitzen, no?, el seu malestar, però de vegades encara trobem molts joves que els hi costa, no?, i sobretot aquesta comunicació més amb els adults o amb adults referents, i que sí que entre iguals és més fàcil moltes vegades que comuniquin el seu malestar o les seves idees, però amb els adults moltes vegades és més difícil, no? Aleshores és important que els pares estiguin com emetents, no?, a, per exemple, doncs, canvis en la son, en la gana, canvis en l'estat d'ànim, un augment de la ira o com un dolor molt incontrolable, o que tinguin un estat d'ànim doncs molt... que realment no l'hagin vist en el seu noi o en la seva noia doncs prèviament i que realment cridi l'atenció, que pugui estar, per exemple, aïllant-se del seu entorn, dels seus amics, dels seus companys de classe, també de la família, no? Que pugui, per exemple, estar incrementant les conductes de risc, no?, com pugui ser el consum d'alcohol o una conducció de vehicle, sense cas, sense protecció, altes velocitats, o aproximar-se a llocs molt elevats quan abans no ho feia. Bueno, tota una sèrie de comportaments, de conductes, no?, o la recerca en internet, no?, de mètodes, no?, letals o d'informació una mica doncs relacionada amb el suïcidi, doncs ens ha de posar una mica en alerta, i sobretot si ja hi ha hagut intents previs o si s'ha verbalitzat alguna idea entorn a la desesperança, entorn al de no puc més, soc un inútil, soc una càrrega per als altres, estic atrapat, aquesta situació no millorarà, etc.
Exacte. Clar, una de les dades, una de les xifres, no, que també em crida l'atenció és que el 10,5% de les adolescents han consumit tranquil·litzants sense recepta mèdica. Això també és com un senyal, no, que tenen les adolescents de voler descansar, en certa manera.
Sí, és com una mena d'estratègia d'evitació. Sabem que el consum de tranquil·litzants arran de la pandèmia ha augmentat, vull dir, i sobretot sense recepta, i és una mena d'intentar, no? És una estratègia com d'escape, no? D'intentar evitar aquest dolor que no poden suportar tan gran, intentar com evadir-se d'això, perquè no disposen potser d'altres eines o no les saben utilitzar per poder fer front a aquest malestar, perquè potser no el poden verbalitzar o perquè no poden una mica gestionar-lo, regular-lo, no? Aleshores, s'utilitza una mica com aquesta estratègia, però aquesta estratègia és contraproduent, perquè entres en un cercle viciós en el que necessites sempre al final, no?, aquesta pastilla per poder reduir el dolor, però no estem resolent la causa del dolor, no estem resolvent els problemes d'arrel. Això té a veure amb la immediatesa. Moltes vegades els joves volen immediatament que allò desaparegui, però, clar, perquè realment el resultat sigui duradell, aquest malestar pugui disminuir de manera real, costa un temps i costa una feina i realment doncs, es necessita molt més feina que prendre una pastilla, no? I això és un problema.
Clar, aquí també juga un paper molt important l'escola, i les xifres d'assetjament escolar des del 2015 es mantenen estables, no? I força similars entre els nois i les noies, se situen en un 8%, i hi ha un augment força significatiu del maltractament psicològic. Gairebé la meitat de les noies, un 48%, assegura haver rebut amenaces, crits i que s'han sentit ignorades o insultades, també.
Sí, hem de pensar, és veritat, en el factor que apuntes, que al final és l'assetjament, no?, i el ciberassetjament, totes les formes una mica de violència que poden no?, trobar-se. És veritat això, que les taxes s'han mantingut estables. Crec que s'ha millorat la detecció i també la prevenció, és a dir, potser s'està detectant més, però també s'està arribant a poder prevenir, intervenir més. Això també és una lectura positiva que hem de fer. Uh-huh. Però ara, aquesta dada que apuntaves específicament del maltractament psicològic, jo també penso, com a professional també del sector educatiu, que hi ha una tasca de major sensibilització de l'alumnat front a aquests tipus com de maltractament que no són tan evidents com un maltractament físic, no?, sinó que és un maltractament psicològic, i que també és important doncs, que els propis nois i noies sobretot doncs, sàpiguen, no?, veure'l i detectar-lo.
Exacte.
No? I en aquest sentit doncs, també penso que aquesta xifra ens reflexa una mica això, que cada vegada hi ha més
conscienciació del tema. Exacte.
Sí.
Les xarxes socials, però, també juguen un paper important, i això també ha augmentat, no?, de manera força marcada entre les noies, no?, perquè diuen que un 16% ha confessat haver estat víctimes d'assetjament a les xarxes socials. Això també és una xifra preocupant, sobretot en els temps en els que vivim, que la majoria d'adolescents passen moltes hores a internet.
Exactament, les xarxes socials, doncs, al final, com una mica totes les eines, té les seves parts bones i les seves parts dolentes. És veritat que durant la pandèmia va poder ajudar en alguns aspectes, no?, per exemple, de socialització, de mantenir doncs, alguns vincles també amb altres iguals, etc. Però també hi ha tota una contrapart negativa, no?, que és que al final doncs, l'ús moltes vegades que s'està fent de les xarxes doncs, no és un ús doncs, moltes vegades doncs, positiu. En aquest sentit, doncs, això donar conductes això de violència, de ciberassetjament, que és veritat que al final aquest ciberassetjament com que escapa, no?, una mica a uns límits físics i temporals, doncs és com que impregna, no?, al final pot anar més enllà dels horaris, no?, dels centres educatius, dels espais, i que doncs això en moltes ocasions va reproduint una mica les violències, no?, les conductes que es poden donar dintre de l'àmbit escolar, i en aquest sentit doncs és veritat que les xarxes socials doncs moltes vegades estan, no?, albergant doncs, aquest ciberassetjament i estan promovent unes conductes que clar, que s'han de treballar prèviament. És que el fet de poder disposar d'uns mòbils, de poder disposar d'internet des d'edats primerenques, s'ha de fer també acompanyats i s'ha de fer també intentant donar una perspectiva de que puguin ser crítics amb els continguts, de que puguin també saber quan una cosa està bé dintre les xarxes socials i quan no, quan potser han de denunciar una situació, quan potser han de tallar una conversa, i tot això són com eines que els hem de donar joves, i que penso que no els estem donant o no els estem donant suficientment, per això està passant això.
Sí, sí. Clar,
una cosa a apuntar, sí. Simplement que a més ofereix anonimat moltes vegades també, perquè hi ha certes pàgines d'internet que baix un anonimat permeten fer conductes que potser que la persona, si se l'identifiqués, no ho podria fer, no?
Exacte.
I això també ofereix
un poder, no?, per part d'aquella persona.
Exacte.
Clar, tot això són xifres d'adolescents de 15 i 16 anys. Realment, quines solucions o prevencions s'estan portant a terme per que aquestes xifres, no?, aquests percentatges tan elevats i tan greus, puguin baixar, en certa manera?
Clar, si parlem específicament d'assetjament i ciberassetjament, ja fa temps que es disposa, dintre, per exemple, dintre els centres educatius, d'eines de prevenció, de protocol per poder detectar situacions precoçment i poder intervenir, no? També s'està treballant molt amb com intervenir, no?, davant d'aquests conflictes, una mica per trobar estratègies i solucions que puguin ser duradores amb el temps i que permetin aprenentatges als nois i les noies perquè no ho puguin reproduir, repetir, i fins i tot perquè puguin promoure que altres nois i noies no ho facin, no? Penso que aquest treball, doncs, que s'està fent, perquè s'està integrant dintre una mica dels espais, de les aules, dels centres, ha de ser un treball també, doncs, que moltes vegades, crec que hem de començar-lo més aviat i que encara calen molt més esforços, i que no sols ha de ser des de l'àmbit educatiu, des de l'escola, des dels instituts, també les famílies tenen aquí un paper clau, i és important donar els eines a les famílies i que les famílies ho puguin treballar també des de casa, amb els valors, amb les conductes, modelant, també com es comporten ells, etc. I també, doncs, posant línies vermelles, no?, a quines coses es poden fer i quines no, no?, i reforçant, no?, aquest paper que també que té mm-hmm. l'escola i té l'institut. I crec que a nivell social també ens cal una mica, doncs, que els exemples, doncs, que hi ha, per exemple, els mitjans de comunicació o en altres àmbits, doncs, siguin positius, que no es permeti, no?, d'alguna manera, doncs, el que es puguin, doncs, veure models de conducta, doncs, de negatius, perquè, bueno, sabem que també s'aprèn per observació i que això es pot reproduir, no?, i que pot generar, doncs, un model de referència, i és important, no?, per exemple, abans, a les dades inicials parlaves de la pornografia, doncs és Exacte. Molt important perquè els joves, sobretot els nois, cada vegada accedeixen més aviat a la pornografia i ho tenen moltes vegades com una referència.
Exacte. La xifra com a referència, no?, és molt... crida l'atenció, i hi ha una diferència també entre les noies i els nois, que les noies ho veuen no tant com a exemple i, en canvi, els nois sí.
Clar, en el cas dels nois, el porno reprodueix molt del rol de masculinitat tradicional, hegemònica, mm-hmm. i hi ha molta violència, i violència sexual, no? Però quan els joves accedeixen, especialment els nois, a una edat primerenca, aquests continguts, quan encara moltes vegades no han rebut, no?, o no han rebut massa educació afectiva o sexual, per això també s'està promovent que s'inclogui des d'infantil, perquè s'ha d'avançar, tot, han de tenir com altres fonts d'informació i de formació abans, donar-los eines abans que accedeixin al consum d'aquest porno, no?, perquè tinguin uns altres referents i que els models una mica d'aprenentatge siguin uns altres i que puguin fer també una visió crítica del porno, no?, de dir, bueno, jo ho veig però sé del que estic veient, i sé potser que això no ho haig de reproduir, o sé que això no ho haig de fer, perquè si no normalitzen que això és lo normal, no?, això és allò que s'ha de fer, i aleshores, doncs, no hi veuen, no?, el perill o la problemàtica que pot tenir.
Sí, sí, doncs al final és bastant complicat tot, no?, sobretot quan són nens i adolescents. Esperem que a poc amb prevenció, no?, amb més comunicació també i més comprensió amb els joves, la cosa millori i puguem solucionar aquesta problemàtica que és molt important i que cada dia, malauradament, trobem casos, no?, i exemples reals d'això. Joan Roa, psicòleg especialista en tendències suïcides en adolescents, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, seguirem pendents d'aquests casos. Gràcies. I de seguida parlem de la Sagrada Família, del sorteig que fan per la Mercè i de l'Escolania de Montserrat, perquè el nou cor de veus de noies ha donat ja aquesta setmana el seu tret de sortida de la Basílica.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquesta setmana tenia lloc la primera actuació del cor de noies de l'Escolania de Montserrat després de 700 anys d'història sense veus femenines. Un cor mixt que va debutar coincidint amb la Diada de Catalunya i que substituirà un cap de setmana al mes el cor dels més petits perquè aquests puguin descansar i passar més temps amb la seva família. Per això avui volem recordar l'entrevista que en el seu dia vam fer sobre el tema amb el prefecte de l'Escolania, el pare Efrem de Montellà, qui ens explicava tot el tema així.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, 1.000 anys d'història són molts, eh? Enhorabona, primer.
Moltes gràcies. Sí, sí. Si Déu vol, el 2025 farà 1.000 anys que la comunitat benedictina va començar a Montserrat, tot i que ja hi havia presència cristiana abans a la muntanya i segurament el santuari és anterior amb aquesta data.
Clar, per què ara aquesta incorporació en el cor de noies?
Bé, hi ha diversos motius, eh? Una de les preguntes que més ens fa tothom sempre és per què no hi ha nenes a l'Escolania, eh? Aviam, la resposta no és simple, diguem, i s'ha d'explicar bé, no? Nosaltres seguim una tradició antiga, que és una tradició europea, no és només d'aquí, segons la qual, doncs, en els monestirs que eren masculins, doncs, tenien escoles masculines en aquella època, i en els monestirs femenins, doncs, femenines, no? Però en els llocs on es cantaven homes i nens, clar, els nens tenen la veu més aguda i cantaven les veus superiors de soprano i contralt i els monjos cantaven tenors i baixos. Llavors, tot això va anar fent una tradició i molts compositors al llarg de la història han escrit música pensada per aquesta formació, no? Uh-huh. Perquè la tradició de cantar les dones és més tardana, és més aviat al segle XVIII, no? Llavors, clar, això, hi ha hagut llocs que ha desaparegut, perquè això passava a molts altres llocs, i molt pocs llocs que ha perviscut. Doncs en els llocs on ha perviscut aquesta tradició, que és la que seguim amb els nens, és com una oportunitat de sentir un so del passat, que era el que tenien els compositors al cap quan componien les obres, no? Llavors aquest so té unes particularitats i és un so especial, no? Perquè la veu cantada pels nens entre 9 i 13 anys, que és quan fan el canvi de veu, és una veu tímbricament diferent, no?, de la de les nenes, i és un so que emociona i a la gent li agrada, no? Doncs aquesta tradició que aquí s'ha mantingut, doncs també molta gent ens diu, home, no la perdem perquè avui en dia és una ocasió única de sentir-la, no?
Clar.
I veiem que cada dia, doncs, la sala s'omple, que la setmana passada vam anar a Austràlia i ens van convidar expressament per això, no?, per sentir aquest so, i clar, no voldríem nosaltres desfer aquesta tradició. Però, per altra banda, també veiem que havíem de donar resposta amb una demanda que ens fa molta gent, no?, perquè no hi ha nenes.
Clar.
I vam decidir, doncs, fer un segon cor. Un segon cor que actuarà en paral·lel, no? Per tant, l'Escolania continuarà existint, com és, però a més ara s'afegirà aquest segon cor, que sí que està fet, doncs, amb els criteris actuals, no? Veus masculines i femenines, i com que seran nois i noies amb etapa de formació, perquè no és un cor professional que ningú cobri per venir a cantar, no? Serà com un escolar, no?, que mentre es forma fa un servei de cantar, doncs aquests nois i noies, a l'estar en etapa de formació, podran ser considerats escolans i escolanes, tot i que seran d'una edat més grans, i amb això podrem facilitar que noies, doncs, puguin ser també escolanes i puguin cantar aquí a Montserrat el mateix que fan els escolans, diguem, tradicionals. Eh? Uh-huh. I això s'ha anat madurant amb el temps i ara s'ha vist que era un bon moment per engegar-ho.
Clar. Clar, això és perquè tot plegat, no?, rebíeu moltíssimes sol·licituds de noies que volien participar i no podien. Ara, per fi, heu donat resposta, no?, a totes aquestes noies i,
exacte,
en lloc de substituir un cor per l'altre, el que heu fet és ampliar-ho, evolucionar, no?, en,
exacte,
aquest sentit, i mantenir el cor que teníeu abans, però fent ara un de nou també per tal de que tothom tingui cabuda, no?
Exacte, hem ampliat l'oferta i d'aquesta manera, doncs, tothom content, diguem, el que li agrada la tradició la podrà continuar escoltant i els que vulguin formar part també del cor de Montserrat, no?, doncs també podran fer-ho, encara que siguin noies, i ho faran molt bé perquè ens plantegem un cor que tingui un nivell excel·lent i segur que tindrà, doncs, un caràcter propi també.
Exacte. Clar, aquest cor, per exemple, no?, només actuarà i assajarà un cop al mes.
Sí. Clar, llavors, això ho aprofitarem també perquè així els escolans podran descansar un cap de setmana al mes.
Clar.
I això també facilitarà a les famílies que tenen un fill escolar, doncs, poder passar més estona en família i no venir cada cap de setmana. I clar, vol dir que els components d'aquest cor han de tenir un nivell de lectura musical, han de tenir un nivell ja de veu, és a dir, no poden venir de zero. Ells continuaran formant-se en els seus conservatoris i allà on siguin, no? Però, clar, com que només assajarem un cop al mes i cantarem un cop al mes, doncs vol dir que hi ha una sèrie de coses que han d'estar superades, no? I doncs serà un treball de compenetració, d'assaig, serà un complement, rebran un complement també formatiu de veu, però sobretot de litúrgia i de valors cristians i de saber una miqueta doncs, com va tot el tema de la música cristiana. I penso que això pot ser un complement també que interessi a molts estudiants de música.
Uh-huh. Clar, precisament no, per això li anava a preguntar sobre la formació, no, que hauran de tenir aquestes estudiants, no, aquestes cantants del cor. Està previst que les audicions es facin el 27 de maig i el 3 de juny, però clar, sí. Quin perfil de noies poden venir? Han d'estar sí. ben preparades? Han d'estar estudiant ja música?
Sí, nosaltres ho convoquem doncs, per un perfil de persones que ja estudiïn música o n'hagin estudiat i que tinguin unes nocions de cant i, si pot ser, de cant coral. Llavors demanarem una miqueta el currículum de la persona que fa la sol·licitud i llavors els hi proposarem també doncs, alguna peça que hauran de venir a cantar i una entrevista, naturalment, i després doncs, de tots els que es presentin seleccionarem els que creiem que estan més ben preparats o que els pot anar millor cantar en el cor, no? I si no, doncs treballarem amb els que vinguin, però bueno, serà molt individualitzat, eh? Uh-huh.
Quantes veus podran formar el cor?
Nosaltres hem fet una previsió d'unes entre 20 i 25, creiem uh-huh. que pot ser un nombre que vagi bé, però si està equilibrat també pot funcionar menys, no? Per tant, doncs veurem, com que és una incògnita perquè no s'ha fet mai, doncs veurem primer si té acceptació o no i si podem, fins on podem arribar. De moment sí que podem dir que fa 24 hores de l'anunci i hem rebut moltes sol·licituds ja de nois i noies que ens demanen informació i que han vist que això els pot anar bé. Per tant, ens sobra una esperança que ho podrem realitzar.
Tindreu feina aquests dies per escollir, doncs.
Però és una feina que la farem molt a gust.
Exacte. Sí, sí. Això és l'important. Llavors, podem dir que esteu contents, no?, amb aquesta decisió?
Estem contents perquè la decisió s'ha pres sense cap tipus de pressió, s'ha pres amb el temps que ha fet falta per prendre-la, s'ha debatut, s'ha votat, no?, amb comunitat també, s'ha parlat amb les persones que han cregut que ens podien orientar. Ara, al fer l'anunci, doncs clar, venia la incògnita de dir, bueno, hi haurà gent o no, però clar, ja dic, en 24 hores ja hi ha hagut molta gent que s'ha posat en contacte, clar. I això ens dona esperança de que això serà un projecte que el podrem realitzar, i ara haurem de treballar doncs, intensament per dir si al setembre aquest cor pot ser una realitat.
Exacte. Doncs, pare Frem de Montellà, prefecte de l'Escolania de Montserrat, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquesta nova iniciativa que feu aquí a l'Escolania. Esperem que moltes noies, no?, i molts nois també, com dieu, s'apuntin, no?, aquest nou cor i que sigui un èxit assegurat.
I després també no hem d'oblidar que l'Escolania tradicional continuarà funcionant. I també doncs, ens va bé que famílies que tinguin nens que els agrada cantar ens demanin informació i tot, perquè mira, per l'any que ve encara tenim alguna plaça disponible, no?
Exacte.
I això també hem d'anar fent créixer els dos cors. Eh?
Exacte. Que vagi molt bé, Efrem.
Gràcies. Gràcies per convidar-nos.
Gràcies.
Bon dia.
La Basílica de la Sagrada Família celebra 3 jornades de portes obertes amb motiu de la celebració del 24 de setembre de la festivitat de la Mercè, i ho fa sortejant 15.000 entrades per veure la Basílica gratuïtament els dies 22, 23 i 24, entre les 4 de la tarda i les 8 hores. El Marc Martínez, el director d'operacions de la Sagrada Família, està aquí per explicar-nos-ho tot amb detalls. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com serà aquesta jornada de portes obertes?
Doncs mira, per nosaltres són unes jornades que tenen molta importància, que les celebrem cada any, des de fa uns quants anys vinculades a les festes de la Mercè. I fem aquest sorteig, que té molt èxit. Acostumen a haver-hi al voltant de 100.000 peticions d'entrades. Encara no hem tancat el sorteig, es tanca el dilluns. i els 15.000 afortunats que puguin venir aquest any podran gaudir de veure les dues figures del tetramorf de les Torres dels Evangelistes que es col·locaran i s'inauguraran el mes de novembre, Joan i Mateu, i a més podran gaudir d'una novetat que posem a la nostra app i a l'audioguia de realitat augmentada, en el que podran veure espais de la basílica que normalment no es poden veure perquè estan fora de l'abast de la visió del visitant per motius d'accessibilitat. A l'interior de les cobertes, a l'interior de la Torre Mare de Déu, l'Hort del Cimaci, serà una experiència molt bonica i podran descobrir espais que normalment no es poden veure.
Mm-hmm. Així doncs, novetats importants, les que es podran endur, no?, aquestes persones a les que els hi toqui el sorteig. És l'any en què més persones podran participar i podran visitar aquesta basílica?
No, normalment fem aquest sorteig de 5.000 entrades diàries. Això es va veure reduït durant l'època del Covid per motius de salut, però normalment fem aquesta quantitat de visites.
Perfecte. Clar, imagino que és una oportunitat força important, no?, per la ciutadania en aquests moments, doncs poder gaudir d'aquesta basílica de la Sagrada Família, de veure aquestes novetats que comentes, i important per tothom, no?, vull dir, veure la cultura i visitar la teva ciutat, imagino que fa il·lusió, no?, a tothom qui es vulgui presentar.
Molta, molta, i ho demostren diversos fets. El principal és la quantitat de peticions que rebem. No només per les jornades que celebrem ara al setembre, sinó també quan ho fem al febrer en motiu de la festivitat de Santa Eulàlia, que també rebem moltíssimes peticions de la ciutadania per poder venir. I després, que quan estàs aquí i veus com va arribant la gent, les cares d'emoció i lo contenta que està tota aquesta gent podent gaudir de la visita completa amb aquestes novetats que sempre tenim per portes obertes, de poder veure en el seu dia doncs una mostra de l'estel de la Torre de la Mare de Déu. L'any passat, les dues figures que vam posar dels evangelistes, aquest any les dues últimes, són motius més que suficients per voler venir i poder gaudir d'una visita com qualsevol altre dia amb l'afegit d'aquestes novetats que intentem mostrar cada any.
I com és que vau començar a decidir fer això? Quan va començar tot?
Les portes obertes són una activitat històrica de la Fundació que s'havia fet en el passat el mes de juny i que ja fa uns quants anys que es van vincular a les festes de la Mercè per participar, volíem ser partíceps d'aquesta festa que la ciutat ofereix a la ciutadania i vam traslladar aquesta jornada de portes obertes de la Sagrada Família al mes de setembre.
Mm-hmm. Clar, també hi ha altres moments de l'any en què això també es fa, com bé comentaves. Es fa exactament el mateix? O sigui, són dos cops l'any de portes obertes?
Sí, es celebren amb motiu de la Mercè i amb motiu de la festivitat de Santa Eulàlia.
I quin és el perfil de públic que acostuma a venir? Amb quina major part de gent us trobeu?
Famílies de la ciutat. Acostumen a venir pares amb els seus fills, avis, parelles, amics, de tot tipus. El perfil demogràfic que et pots imaginar que hi ha a la ciutat i que és, nosaltres considerem ciutadania i barri, aquest és el perfil que ve.
Mm-hmm. Bona senyal també de que hi hagi una varietat, no, de perfils, perquè significa que a tothom els interessa, oi?
Sí. Sí, la veritat és que tant des dels nens a la gent de mitjana edat o als avis, cadascú veu i recorda potser de quan era petit i havia vingut a visitar la basílica i no estava ni tan sols coberta, sense comentaris de jo havia vingut i aquí hi havia un camp de futbol, hi havia un camp de bàsquet, no estava tancat. Bueno, són històries boniques que a més la gent transmet als seus fills o als seus nets i és bonic de sentir quan estàs per aquí i ho pots veure i ho pots sentir.
I tant. Doncs Marc Martínez, director d'operacions de la Sagrada Família, que vagi molt bé per la Mercè, aquestes portes obertes, que tothom pugui gaudir i sort a qui els hi toqui.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Sort als, i sort al, a la ciutadania que s'ha portat.
Exacte. Gràcies, Marc.
Gràcies. Adéu.
Adéu. I en uns minuts descobrim una festa en la qual pagesos i pageses ens proposaran descobrir tot el que s'amaga darrere del seu món. Es diu Benvinguts a Pagès i, tornant de la publicitat, en parlem amb ells.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hola, Raquel. Si te vienes con nosotros, te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora, que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara d'una nova edició de la festa que té per objectiu ensenyar al món tot el que s'amaga darrere de la pagesia. I hem de parlar ara de que comença el compte enrere per una nova edició de Benvinguts a Pagès, la festa en la qual pagesos i pageses proposen descobrir el món de la pagesia i del producte local. En parlem perquè ens expliqui tot el que s'amaga darrere d'aquesta festa amb el portaveu de Benvinguts a Pagès, el Patrick Torrent, director executiu d'aquesta Agència Catalana de Turisme. Patrick, molt bon dia.
Bon dia.
Com és aquesta festa de Benvinguts a Pagès?
De fet, és un cap de setmana de portes obertes a explotacions agrícoles i ramaderes del país, que el que pretén és posar en valor en primer lloc la tasca del sector primari, també crear una experiència turística al voltant de les visites a aquestes explotacions agrícoles i ramaderes, generar també un vincle més estret entre productors, restauradors i consumidors, i en definitiva apropar el món urbà al món de la pagesia. Això, de fet, seria, diguem, l'objectiu prioritari. Es fa en un cap de setmana, l'anomenem Benvinguts a Pagès a la Festa, perquè forma part d'un programa més ampli i que té la pretensió de fer que això sigui possible durant tot l'any. Per tant, també tenim un Benvinguts a Pagès tot l'any que ens permet identificar aquells establiments que ofereixen aquesta mateixa oportunitat durant tots els dies de l'any. Però el cap de setmana de la festa, aquest cap de setmana que enguany se celebra els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, volem que aquells que no tenen oportunitat potser d'obrir tot l'any sí que aprofitin aquest cap de setmana per excepcionalment doncs, donar-se a conèixer, posar a l'aparador les seves millors gales per explicar què produeixen, com ho produeixen, que les persones visitants interactuïn amb les seves explotacions i també, evidentment, perquè comprin producte directament. De fet, el 80% dels visitants de Benvinguts a Pagès acaben adquirint producte a l'explotació que visiten.
Clar, quin és el perfil del públic que acostuma a venir a aquesta festa, a aquesta edició?
Doncs és un públic molt, molt divers. Vam començar... de fet, aquesta ja és la 8a edició i, per tant, doncs són unes quantes, però vam començar amb molt públic familiar, perquè doncs, quan hi havia explotacions, per exemple, en què hi havia explotacions ramaderes, en què hi havia doncs, animals, els nens, doncs, evidentment, doncs, era i és i segueix sent un dels atractius més interessants. Però després això ha anat evolucionant i ens trobem que cada vegada hi ha més també públic foodie, també hi ha públic senior, grups d'amics més joves que van també doncs, a gaudir d'aquesta experiència doncs, de contacte directe amb el productor. I, en definitiva, és molt divers i cada vegada és més heterogeni. Estem satisfets de com s'ha ampliat el perfil de visitant de Benvinguts a Pagès, perquè s'ha anat, doncs, s'hi ha anat afegint, s'hi ha anat doncs, incorporant col·lectius de persones que inicialment doncs, potser identificaven que l'esdeveniment potser era més orientat a les famílies. Doncs ara no, a banda de les famílies, que continuen sent doncs, en principi majoria, després també tenim aquests col·lectius específics. Jo diria que el promig d'edat de les persones que acaben doncs, reservant aquestes visites està entre els 34 i els 45 anys, més o menys, i per tant aquí ja doncs, ampliem una mica més doncs, el ventall de persones que visiten l'experiència.
De fet, es tracta d'una oportunitat, no?, per conèixer en primera persona l'origen d'allò que mengem, dieu, no?, de descobrir aquests processos d'elaboració dels productes, de provar-los també i de comprar, com bé deies, no?, que al final la gent acaba comprant productes i viure una experiència, no?, al final, amb tot el que envolta, no?, aquest món pagès, no?, i aquest món rural, oi?
Sí, sí, perquè a banda de les explotacions agrícoles i ramaderes, aquell cap de setmana, el 30 de setembre i d'octubre, també hi ha diverses activitats que es poden doncs, localitzar a la pàgina web benvingutsapagès.cat, on podreu trobar tota la informació de les més de 100 explotacions que hi ha doncs, inscrites, però també els 115 allotjaments de turisme rural que estan també doncs, oferint propostes especials per aquest cap de setmana de Benvinguts a Pagès, també 220 restaurants que presenten propostes gastronòmiques que són també coherents amb la filosofia que hi ha darrere de Benvinguts a Pagès, i després un altre element molt important és aquestes 65 activitats complementàries que hi ha distribuïdes pel territori, que se sumen a la festa de Benvinguts a Pagès i que ofereixen doncs, l'oportunitat d'ampliar l'experiència i d'enriquir-la amb elements més vinculats potser a l'àmbit cultural i que efectivament doncs, ens acaben donant doncs, una visió completa del que és doncs, viure a pagès aquest cap de setmana.
Quantes edicions porteu?
Són 8 edicions.
8 edicions.
I de fet, des de 2016 fins aquesta, doncs no hem deixat de créixer en nombre de visitants. Estem molt contents d'aquestes 8 edicions. Hem tingut algun moment de dubte en el moment de la pandèmia, en què vam haver canviar una mica l'estructura i acabar-ho fent virtualment. És evident que és una proposta que és millor viure-la presencialment i per tant després, tant d'un punt vam poder, la vam recuperar en format presencial, i ara doncs, tornem a estar molt contents de l'embranzida i de l'empenta que porta i del volum de visites que rebem. Penseu que en aquests 8 anys hem rebut més de 130.000 visitants en total, dels quals 105.600 a les explotacions específicament, i la resta, doncs, que potser han fet alguna d'aquestes activitats o han participat en alguna d'aquestes altres propostes d'allotjament o de restauració. Però en total 105.600 visitants a les explotacions i 130.000 en total. Són molts visitants que ja coneixen que és Benvinguts a Pagès, que ja fan de prescriptors ells mateixos, d'ambaixadors de la proposta de Benvinguts a Pagès, i que ens ajuden també doncs, a enriquir el que és aquesta iniciativa, que estem convençuts que té doncs, un recorregut molt interessant de creixement, d'adaptació i d'una forma o altra de consolidació d'aquest vincle que vincula doncs, entorn rural i entorn urbà, fonamentalment.
Clar, exacte. I parlaves d'aquesta readaptació, no?, arran de la pandèmia. Però, clar, aquest any, quines novetats podem trobar? Veiem aquesta remodelació de pàgina web, no?, d'experiències virtuals, no?, diguem, però també físicament, què és el que va veure la gent que sigui nou?
Doncs el primer, ja ho has dit, és el portal, és l'accés a Benvinguts a Pagès. La pàgina web ha estat totalment reestructurada posant a l'usuari al centre, fent que la reserva sigui més interactiva. Tu pots especificar els dies que vols anar, a quina distància estàs disposat a moure't de casa teva per arribar-hi, i també la tipologia, si vols una especialitat específica o una tipologia de producte agroalimentari específic que vols conèixer, doncs també ho pots fer. I amb aquests filtres acabes tenint una proposta doncs, molt més preparada. També tenim un salt doncs, qualitatiu en el temps de resposta també de la web, a l'hora de resposta en aquests filtres, i per tant jo crec que la part digital és un dels elements que més destaquen d'aquesta nova edició. Però després també he incorporat un altre actor en aquest Benvinguts a Pagès 2023, que són els elaboradors alimentaris. Les edicions anteriors, les 7 edicions anteriors, els establiments i les explotacions que estaven obertes al públic eren explotacions agrícoles i ramaderes on hi havia d'haver producció agrícola i ramadera. Però llavors ens descuidàvem o quedava fora doncs, de l'abast del Benvinguts a Pagès productors petits, artesanals, que estan doncs, treballant de manera doncs molt curosa la producció de melmelades, d'embotits curats, de formatges, de conserves, i tot això quedava fora. I aquest any hem entès que tenia sentit poder-ho incorporar, poder-ho sumar, poder-ho afegir. Ho hem fet amb una prova pilot aquest 2023 amb les comarques de Conca de Barberà, Ribera d'Ebre i Alta Ribagorça. Valorarem el resultat d'aquesta incorporació d'aquests petits elaboradors, de quina forma els obradors s'omplen de visitants i poden experimentar de manera directa com es produeixen també aquests productes elaborats o semielaborats, i per tant doncs en podrem treure conclusions de cara a poder expandir amb edicions posteriors a altres comarques i altres territoris. Però d'entrada és una altra de les novetats que per nosaltres és important i que creiem que val la pena tenir en consideració per fer créixer, vaja, l'experiència vital que suposa Benvinguts a Pagès.
Exacte. Doncs Patrick Torrent, que segueixi creixent aquest festival, aquesta festa de Benvinguts a Pagès, que vingui molta gent, molt públic dels que abans comentaves, i que vagi molt bé aquesta nova edició, aquesta novena ja edició, i que vinguin moltes més amb aquesta remodelació arran de la pandèmia, que sempre un canvi va bé, i en aquest cas, doncs mira, han portat alguna cosa positiva, no? I és aquesta reestructuració de la web, de les reserves, no? Que la gent pugui fer aquestes reserves a través també d'internet, no? I de que el portal estigui com molt més evolucionat, no? Molt més avançat, i que no sigui incompatible doncs aquesta evolució amb el món rural, que molta gent doncs es pensa que per agradar-li, no, el món rural es queda una mica enrere, i en aquest cas demostreu que no. Així que gràcies, i ja ho sabeu, aquí es celebra la propera també.
Gràcies a vosaltres. Jo encoratjaria a tota l'audiència a que reservi ja, perquè a hores d'ara ja tenim més de 5.600 persones que han reservat les seves visites a Benvinguts a Pagès enguany, i per tant, doncs això, animem-vos a tothom a que efectivament doncs, omplim aquestes explotacions també aquest cap de setmana, el 30 de setembre i l'octubre. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I si parlem de Benvinguts a Pagès, ho fem també des d'un altre punt de vista. En aquest cas, amb la granja Piferrer, al Segrià, els quals tenen una història molt interessant de relleu generacional. En Joan Piferrer és la cinquena generació de l'empresa, i ells se'n van adonar que obrint la granja al públic aconseguien dos aspectes molt importants. D'una banda, visibilitzar la feina que feien a la granja al públic extern, i també ser un pol d'atracció perquè els seus propis fills volguessin seguir amb aquest negoci familiar. En parlem amb ell. Joan Piferrer, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, d'aquesta manera dieu que aconseguiu crear vincles tant vosaltres, no?, com també amb la societat, oi?
Sí, sí. Mira, nosaltres, clar, a l'Horta de Lleida, moltes de les empreses que estem a l'Horta, l'Horta és un lloc minifundista, amb finques no massa grans, llavors tots som empreses familiars, vale? No són grans empreses, són empreses familiars que els pares, els fills ajuden a casa, i hi ha aquest tema generacional, no? I, clar, què passa? Que quan ets una empresa petita, d'alguna manera t'has de diversificar perquè no produeixis en gran quantitat. Llavors, molta gent de l'Horta el que ha fet és intentar doncs vendre directament a ciutat als mercats o transformar productes. Tenim veïns nostres que fan mermelades, i nosaltres vam voler diversificar cap a aquesta part de fer la granja un espai visitable. Tenim cura dels espais, i ara la nostra granja es pot visitar, es pot veure les vaques, tenim 11 races diferents de vacun, i dic que és una granja que té uns espais per fer tallers, i l'hem fet atractiu en aquest sentit, i també pedagògic, diguem.
Mm-hmm. Clar, dic això d'establir vincles amb la societat, perquè, si no m'equivoco, és una professió aquesta de pagès o de ramader força que està molt vinculada, no?, amb la solitud, podem dir.
Sí, tens tota la raó. Això passa, no? Que, i després també una altra cosa també passa, que és que el valor social de la pagesia, diguem que està una mica baix, no? Llavors, nosaltres hem vist que obrint la granja i explicant a la gent com s'alimenten els animals, veuen la, per exemple, tècniques que tenim. Nosaltres ensilem és fermentar el panís, no? Quan el tenim cosechat i triturat, l'ensilem. I a vegades puja gent, ve la granja gent, just en el procés de l'ensilatge. I pues, que vegin que això, l'ensilar aliments que tu produeixes a les teves finques, que després són aliments que pots donar durant mesos als teus animals, pues, fa que la gent valori que hi ha una tècnica darrere del món agrari, que hi ha una professionalització i que la gent tingui en compte el pagès com un bon professional, no? I en això estem, també de fer pedagogia del món rural, no?
Exacte. Clar, tu, per exemple, ets ja la cinquena generació d'aquesta empresa. Com ha anat canviant amb el pas del temps?
Moltíssim, moltíssim. Jo recordo quan era petit que a casa nostra teníem animals, o sigui, hi havia mules, carros, als anys 70, inicis dels 70 encara hi havia mules a casa, carros, ja hi havia un primer tractoret que vam tindre petit, però hem vist això de sempre, no? Nosaltres també tenim la casuística, que som tres germans, val? Un dels nostres germans, el Carles, és qui porta l'explotació familiar, i els altres dos, tot i que hem treballat, jo fins als 30 anys vaig treballar a la granja, ara sóc mestre, no? I va ser una mica això perquè els altres dos germans són mestres, que el Carles, vam estar parlant amb ell i vam dir, escolta, hi ha aquesta part educativa també que podríem ensenyar a la gent de ciutat, que creiem que és una riquesa. O sigui, saber el camp, saber plantar, fer hort, com se cuiden les gallines, com se cuiden les vaques, com tot surt la llet. Això és un tema que és interessant, si el sabem explicar bé. I bé, vam tirar per aquí els tres junts i ara, aquí a Lleida, el que és les escoles de moltes escoles i molts veïns de la ciutat i dels pobles del costat han vingut a la granja. I veiem que té bona acceptació.
Clar, t'anava a preguntar per aquesta resposta del públic, no? Per aquests visitants, què és el que diuen, bàsicament? Quan us venen a veure, quines cares veieu que posen?
Bueno, hi ha gent, per exemple, te vaig confessar una cosa, hi ha gent que mai ha vist les carxofes al seu lloc natural on surten. I la gent, quan ho veu, diu, ostres, aquesta és la planta de la carxofera, no? I, bueno, curiositats així, no? O per exemple, clar, veuen les peres, gent que no són del món rural, veuen les peres a l'arbre, i a vegades hem deixat a la gent collir una pera i menjar-se-la madura directament de l'arbre, no? I la gent diu, ostres, tenen molt bon sabor. Clar, perquè la fruita que està collida de temporada i madurada a l'arbre té el triple de sabor que les altres fruites que es collien verdes per portar-les a un altre lloc, no? I coses així que sorprèn a la gent molt, no?, en directe, no?
Clar.
O veure que les vaques són un animal molt dòcil, que es pot tocar, que és un animal tranquil, quan potser el nostre inconscient de veure les corrides de toros i veure els braus, l'inconscient fa pensar que la vaca és un animal terrible, no? I no és així, no? I quan veuen en directe els experimentes, la gent també està bé perquè canvien el seu plantejament, no?, que tenien.
Clar.
A partir de la pràctica, no? I de l'experiència directa.
Exacte, al final el que és molt normal per vosaltres en el vostre dia a dia, no?, que és el vostre hàbitat natural, no?, diguem, doncs per la gent que ve de fora al final és una novetat, clar.
Sí, sí. Però està bé, això també està bé, no? El millor de tot és que la gent que ve a pagès, diguem, al camp, també veu que darrere de la feina d'un pagès no és tan fàcil.
Clar.
No és tan fàcil cuidar animals, no és tan fàcil conrear terres i que siguin productives. Això demana un esforç, una tècnica, i demana molts coneixements, més del que la gent pot arribar a pensar, no? I això també, quan la gent ho veu i sap el que hi ha darrere de tot, doncs també ho valorem més, no? Això penso també que és un punt important.
Exacte, i el que també té valor és que els teus propis fills, no?, vulguin també seguir amb aquest negoci familiar, que sigui un relleu generacional que actualment, amb tots els avenços que tenim, doncs encara els joves vulguin seguir mantenint-lo, oi?
És un repte. És un repte fer atractiu el món rural a la joventut. Perquè si el món rural està plantejat a produir, i a fer moltes hores de feina i a produir, doncs pels joves això no és atractiu. En canvi, nosaltres, per exemple, que teníem una granja de vaques, de llet, després l'hem transformat en una granja d'engreix, però tenim unes vaques mares, que són les que utilitzem pel projecte, que la gent coneix, i que hi ha moltes races, però ara que hem fet la granja visitable, per les nostres filles, ja resulta atractiva la granja, perquè ja no és sol una feina pesada de camp, sinó que també hi ha uns serveis agroturístics que s'han de gestionar, i aquesta diversificació ha fet que la granja, per la nostra generació, la sisena generació que ve darrere, sigui més atractiva del que era diguem, fa dues generacions, no?
Uh-huh.
I tinc esperança que algú continuarà, alguns dels nostres sis nets de la família, de nets i nebodes nostres, continuarà el projecte.
Exacte, d'aquesta manera el futur el veieu amb esperança, no? Ple de positivisme.
Sí, mira, ara, per exemple, que farem, a final de mes farem benvingut a Pagès, per cert, aprofito que a dir a tothom que vinguin a benvingut a Pagès a qualsevol lloc que vagin, però si venen a Lleida els convido a vindre a la Gran Capifarrer, que passaran un bon matí. Per exemple, les nostres filles estaran allí, ens ajudaran a fer la degustació, farem degustacions de productes de proximitat, farem activitats, i allí ens impliquem tota la família, tothom està ajudant. Si muntem cartes, si muntem espai de degustació, acollint a la gent que arriba, estem nosaltres, estan els nostres fills, estan els dos pares, que són la generació anterior.
Clar.
I és una cosa familiar, no?
Uh-huh.
I per mi és molt entranyable que sigui així.
Exacte, sobretot veure a tantes generacions juntes i que, malgrat el món avança molt ràpidament, doncs hi ha coses que es mantenen, no? Com per exemple aquesta.
Sí.
I tant. Doncs Joan Pifarrer, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Que vagi molt bé aquest benvinguts a Pagès que celebrareu. I a seguir endavant, generació enrere generació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per visibilitzar-nos i per valorar també el que fem des del camp. Moltes gràcies.
Gràcies. L'inici del curs escolar ha estat especialment important al poble de Can Bionc, al Gironès. Allà han recuperat l'escola mig segle després de tancar-la i de moment hi ha 18 alumnes matriculats. Avui tenim amb nosaltres, perquè ens ho expliqui, a la directora del centre, la Lídia Sanauja. Lídia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquesta escola està ubicada al local social que hi havia al poble i que l'Ajuntament va adaptar, no?
Correcte. Més que el local social, és a l'edifici de sobre el local social. És tota una planta que, com molt bé dius, l'Ajuntament ha adaptat per fer-hi dues aules, una de petits i una de grans, i un espai que a dia d'avui és polivalent, on hi ha el menjador i on també hi ha un espai més diàfan per poder-hi fer psicomotricitat, educació física i qualsevol altra activitat que es pugui fer en una escola. És cert que a poc, a mesura que l'escola vagi creixent, anirem utilitzant més espais d'aquesta primera planta per acabar-la ocupant tota.
Mm-hmm. Actualment, aquests alumnes que teniu ja matriculats, quines edats tenen? Quins cursos fan?
Mira, tenim alumnes des de 3 anys fins a 8 i estan agrupats en dues aules, una de petits, on hi ha alumnes de 3, 4 i 5 anys, i una de més grans, on hi ha de 6, 7 i 8.
Mm-hmm. Clar, imagino que l'emoció, no?, i la il·lusió per haver començat aquest curs ja per fi amb aquesta escola al poble deu ser enorme, no? Com us sentiu vosaltres?
Mira, doncs estem molt il·lusionades, molt motivades i molt agraïdes per la confiança que ha dipositat moltíssima gent del poble en nosaltres, perquè està clar que l'escola no existia el mes de febrer quan les famílies es van preinscriure, gairebé no existia el mes de juny quan es van matricular, perquè les obres tot just iniciaven i el projecte educatiu estava en construcció. Per tant, agraïdes, il·lusionades i molt contentes, la veritat.
Uh-huh. Clar, dèiem que per primera vegada en mig segle el poble tornava a tenir una escola. Com és que no hi havia escola?
Mira, això l'alcalde potser us ho explicaria millor. A poc la natalitat va anar disminuint i el que es va fer va ser agrupar l'alumnat en un poble del costat, a Cassà de la Selva, per acabar-se convertint en una escola comarcal. Ara nosaltres l'hem pogut recuperar 50 anys després per convertir-la de nou en una escola rural, cíclica i petita i de poble i catalana.
Mm-hmm. Clar, el fet de que tots els nens i nenes s'haguessin d'anar als pobles del costat, això feia, en part, que no es poguessin relacionar amb la gent del poble com a tal, oi?
Més que relacionar-se, perquè clar, tots els nens del poble anaven a les altres escoles del poble del costat. Sí que és cert que hi havia, en el poble del costat hi ha 3 escoles per escollir i, per tant, potser sí que no estaven tots junts, però sobretot el viure i conèixer el poble. Que una escola busca també que la seva població i els seus alumnes estimin el poble, el coneguin i l'estimin. No el poden estimar si no el coneixen. Llavors, aquesta és una mica la nostra intenció, que els nens puguin venir aquí i recuperar la coneixença pel poble i poder-lo viure.
Clar, clar, clar. En aquests moments, quantes professores i professors hi ha a l'escola?
Doncs mira, en aquest moment som tres. Jo faig les funcions de... En aquest moment sóc l'únic membre de l'equip directiu perquè l'escola és molt petita, per tant faig les funcions de cap d'estudis, de directora, de secretària, i després hi ha la Eva, que és la mestra d'educació infantil, i la Serena, que és la mestra d'educació primària i també especialista en llengua anglesa.
Mm-hmm. Clar, imagino que abans tindríeu alguna altra professió, no? Teníeu alguna altra feina... I en aquests moments ho heu apostat tot per aquesta escola, no?
Bueno, les tres ja eren mestres, treballàvem en altres escoles.
Clar.
I quan el departament em va oferir l'opció de poder venir aquí, doncs evidentment no ho vaig dubtar ni un moment. Un projecte així és un somni per qualsevol mestre.
Mm-hmm. Tirem davant una escola nova com aquesta, oi? Els pares, què us diuen? Com han vingut aquests dies els primers d'aquest nou curs i què us han transmès?
Doncs mira, ens han transmès molta confiança i molta tranquil·litat, que és una cosa que s'agraeix moltíssim, i els hem vist feliços, la veritat, perquè potser ni ells mateixos ni nosaltres esperàvem que els alumnes estiguessin tan ben adaptats des del primer moment, perquè, clar, no deixa que els alumnes més petits d'I3 no estaven, anaven a una llar, però no estaven a cap escola, però els més grans, que han deixat una escola, diguem-ho així, convencional, per venir a una escola petita, rural, a dintre del seu poble, que en quant a equipacions ho té tot, però, per exemple, té un pati molt gran que a poc anirem adequant a les seves necessitats, s'han adaptat perfectament amb els companys, a l'espai, a les mestres, i a tots ens ha agradat molt que passés això, no? I, per tant, ens ha donat aquesta tranquil·litat de que s'estaven fent bé les coses.
Mm-hmm. Clar, normalment els primers dies de curs són especials, sobretot pels nens i nenes, però en aquest cas els nervis, no? Imagino, seran compartits entre nens i nenes i també professorat com vosaltres. Un nou repte per davant, no?, el d'aquest nou curs i a poc a poc doncs, ampliant els alumnes, ampliant l'espai i també ampliant doncs, els professors i professores que estareu en aquesta escola. Enhorabona, Lídia, per aquest nou espai al poble de Camp Llong, aquesta nova escola, i que a poc vagi creixent igual que el poble.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, esperem que sí, aquesta és la intenció, que l'escola vagi creixent, que el poble es faci gran i que nosaltres ho puguem viure amb ell.
Exacte. Gràcies, Lídia, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a tu.
I continuem d'aquí no res per parlar d'escoles, com dèiem, de la fi de les vacances i del que tot això suposa econòmicament, també en horaris i pels més petits. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esto acaba de empezar.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos.
Se ha desplazado un equipo de enviados especiales de COPE, como Ángel Espósito o Fernando de Aro.
No te exagero si hay cientos de familias tiradas en el suelo sobre colchas, sobre
pueblos y están prácticamente destruidos por completo.
Es don Tomás Gómez.
Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía, lo que sea, a cambio de seguir en el poder.
Señor Aznar, ¿descarta usted el escenario de unas elecciones generales?
Yo considero poco probable.
¡Chuta Ferran! España 6, Chipre 0.
El demás que lo hace por dentro, lo cual no hay para jugar.
Dice Rubiales en esta carta: mi renuncia al cargo de presidente de la federación.
¿Te imaginas todo lo que está por llegar?
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Te lo pierdes.
Hola, Raquel. Si te vienes con nosotros, te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora, que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La fi de les vacances, com ja avançàvem fa una estona, i la tornada a les escoles dels més petits, ja és un fet. En parlem sobre el tema. I amb la tornada a l'escola, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, estimen que les quotes escolars s'han encarit entre un 5 i un 10% els últims anys i avisen que cada vegada són més les famílies que no poden pagar-les. L'entitat calcula que en els centres públics es destinen uns 300 euros per fill a pagar les quotes, una xifra que asseguren s'ha agreujat amb la inflació, i lamenten que el val de 100 euros impulsat des del govern no ha servit massa per pal·liar les despeses d'aquesta tornada a l'escola. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui molt millor amb la presidenta de l'associació, la Belén Tascón. Belén, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és així, oi?
Sí, sí, sí. A veure, amb el que ens hem trobat és que, evidentment, els dos últims anys, no?, els cursos, tant el 22-23 com aquest 23-24, doncs la inflació doncs, ha estat més elevada que anys anteriors, no? Venien d'un escenari en el qual doncs, era una inflació molt baixeta, no?, en la qual cosa doncs, bueno, doncs no ens donaven compte i ara hem vist doncs, que aquesta inflació doncs, s'ha incrementat. Això que ha passat, que el material escolar doncs, ha incrementat amb aquesta mitjana del 5-10%, de manera que això s'ha traslladat doncs, al preu, no?, i evidentment, de mica en mica, aquestes quotes que paguen les famílies de l'escola pública. Hem de dir que en l'escola pública, les famílies, que és un tema que precisament nosaltres estem molt orgulloses, no?, doncs el que es fa és pagar aquestes quotes perquè se socialitza, no?, el material. És a dir, el que estem molt orgulloses és aquesta socialització del material, és a dir, que no hi ha material propi, per una banda, però per una altra banda, doncs també estem recordant que estem a l'escola pública i que segons la nostra normativa l'escola pública ha de ser universal i gratuïta i veiem que no és gratuïta és el moment que paguem aquestes quotes, no? Diguem. De manera que per una banda o sigui, pensem, no?, de que aquesta socialització del material és una cosa bona, és a dir, està dintre, no?, de l'esperit democràtic de l'escola pública, en el qual doncs practiquem una política que no hi ha de discriminació i que tothom doncs, ha de portar el mateix material. Hem de diferenciar-nos per això, no? Mm-hmm. Ni per això ni per res, no? Per una banda, però per una altra banda, doncs clar, això ho hem de pagar les famílies. Què passa? Doncs que aquest val, no?, el xec escolar, no?, per aquests 100 euros, doncs s'ha de canviar, o sigui, l'hem de canviar doncs, en un comerç o en qualsevol tipus, no?, d'entitat que tingui doncs, aquests còdics, no?, els IAs corresponents, no?, a la venda de material escolar, no?, material d'oficina, material escolar, llibres de text, no? Llavors, què passa? Que no serveix per pagar aquestes quotes. Les famílies paguem les quotes directament al compte corrent del centre educatiu, ¿vale? De manera que ingressem aquests diners dintre d'aquest compte. Llavors, es produeixen dues coses. Per una banda, doncs, com hem dit, que cada cop més hi ha més famílies, no?, sobretot a partir de la postpandèmia, no?, que no poden fer front a aquestes quotes, per una banda, i per una altra banda, doncs, les famílies de l'escola pública, independentment de que s'hi donin un val o no, han de pagar les quotes. De manera que aquests vals, que aquest xec escolar, com que no serveix per pagar allò obligatori, aquests 300 euros, no?, que calculem de mitjana, no?, per cada alumne, no?, del sistema educatiu de Catalunya, doncs, bueno, doncs podem comprar altres coses, no?, altre material, però no evitem cap de les despeses ineludibles per la tornada a l'escola. És a dir, que no produeix un estalvi a les famílies, sinó que tots aquests diners, aquests 100 euros, doncs és a consum, a comprar una motxilla millor, et compraràs un altre llibre, et compraràs més material per casa, però no serveix per evitar les despeses necessàries. Clar, què ens passa a les famílies quan tornem al mes de setembre? Doncs que en funció del nombre de fills que tinguis, doncs has de pagar aquests diners. I això suposa una quantitat important, perquè a vegades, a més, ja ho sabem, no? A part de que les quotes no hi ha d'aquestes quotes, no? Doncs també, i dels llibres de text, etcètera, doncs també hi ha altres despeses com sovint, doncs, si necessites material informàtic, ordinadors, etcètera, i no estàs en aquells cursos, no?, en els quals, doncs, és el Pla Digital de la Generalitat em proporciona, no?, com per exemple si hi ha el cas de la postobligatòria, doncs també has de comprar doncs, aquest ordinador, no?, aquesta, o no, el material personal, etcètera, no? És a dir, que quan s'està calculant aquests 300 euros ens referim exclusivament doncs, a la quota de material escolar, a la quota de les sortides i a la part que correspon normalment de la socialització de llibres de text que es fa doncs, en la majoria de les escoles públiques de Catalunya.
Clar, al final aquest val que, del que parles no el gastaran en altres coses i com sí. comentaves acabaran gastant diners per igual no? de la mateixa manera i aquestes famílies doncs, seguiran veient-se afectades en aquest aspecte. Clar, això és un cop nou no? a totes les famílies i a les seves economies, oi?
Sí, sí. A veure, l'any passat, quan el debat de política general, doncs, des del govern de la Generalitat es van posar aquesta mesura, no? Doncs, clar, nosaltres de seguida vam dir, no? Home, aquesta mesura no evitarà, no? Tal, o sigui, si nosaltres el que fem és un xec escolar i la donem de forma universal a totes les famílies, no? Doncs això no evitarà que aquestes famílies doncs, hagin de gastar aquests diners, aquestes quotes, que són ineludibles. O sigui, de manera que per elles no suposa cap estalvi. Després ho gastar tindran, o sigui, s'ha dit, pot donar la paradoxa de que una família no pugui pagar les quotes obligatòries i que tingui una motxilla nova, superxula, que potser no necessitava, perquè les motxilles donen més d'un curs escolar, per dir alguna cosa, no? Això, aquesta paradoxa es pot donar, és a dir, haurem fent un consum no? que no necessitem, però que d'altra banda doncs no podem pagar allò obligatori.
Mm-hmm,
i que nosaltres entenem que això és el que no pot passar. I com es evitava això? Doncs bueno, pensem que la forma natural que s'hagués hagut de fer des del govern, pensant que l'escola pública és la seva escola, doncs és haver ingressat aquestes quantitats en una partida que era la partida de despeses de funcionament de centre, doncs els 10 o els 15 milions d'euros o la xifra corresponent que costa doncs, aquesta mesura per primària i que això es retribuís, o sigui, perdó, que això es repartís entre tots els centres educatius.
Uh-huh.
Si un centre educatiu aquest any rep, per exemple, doncs 5.000 euros més o 6.000 euros més, potser pot reduir aquesta quota. Potser la quota de material escolar, que són aproximadament de mitjana uns 100 euros, doncs potser doncs, se queden en 75. I això a la família sí que li suposa un estalvi.
Exacte.
O els queden a mi, m'explico. És sí. a dir, que si ho fem, mm-hmm. si donem els diners als centres educatius, els centres educatius poden revertir aquests diners rebaixant aquestes quotes. En el moment en què rebaixen les quotes de material escolar, les quotes de sortides, doncs en aquest moment doncs, les famílies sí que estan produint un estalvi.
Mm-hmm.
Llavors, doncs, el que no entenem és per... I per altra banda... doncs podem fer palès, no? Volem deixar palès que, bueno, que continuem apostant per aquest model democràtic i d'alguna manera socialitzador, no? Que té l'escola pública, no? de tenir el material, és a dir, ens sembla bé que el material estigui a l'escola i que no cada nen i nena en porti el seu, perquè entre altres coses, doncs, bueno, per treballar tot el tema de que, bueno, és que no ens hem de diferenciar uns dels altres, no? I menys en aquestes coses, no? És a dir, que tot això hi ha al darrere una reflexió, perquè tothom, independentment de la seva situació econòmica, socioeconòmica, etcètera, a l'escola tots som iguals, no? Això per una banda, i per una altra banda, clar, tornem a l'argument inicial que us deia, no? A la mesura que hi ha més famílies que no poden fer front a aquestes quotes, perquè clar, això és per alumnes, si tens dos fills o dos filles, doncs has de multiplicar...
La suma, exacte.
Mm-hmm. I les posem a 600 euros. És a dir, que aquestes quantitats poden arribar a ser quantitats elevades i quantitats que suposen un percentatge molt elevat dels ingressos mensuals d'una família.
I tant.
Una família doncs, que està en una situació més vulnerable social o més precària, doncs poden tenir uns ingressos més baixos, etcètera, no? I ser molt difícil de fer. Què passa? Que no les paguen. Perquè no poden, no? O sigui, no és perquè no vulguin, és que no poden pagar-les, no? No poden fer front. Què passa si no les paguen? Doncs, com que estem a l'escola pública, doncs la resta de famílies, no? Les famílies que paguen serveix, no? Doncs per material, per tots i totes. És a dir, això sempre passa, no? O sigui, l'escola pública, el principi que hi ha és aquell, no? De bueno, entre totes, tot, no? Llavors, doncs, què ens trobem, no? Doncs ens trobem que, bueno, que si això passa... Si abans passava, posem, per exemple, en una escola determinada, doncs, un cas menys del 2%, potser en aquesta escola passarà un 20, un 25%, però hi ha centres en els quals se concentra més famílies que segons de la situació social en la qual aquest percentatge és superior. ¿Vale?
Uh-huh.
Si aquest percentatge és superior i estem parlant de que la majoria de famílies tenen aquesta situació, doncs molt poques famílies poden pagar quotes. Si molt poques famílies poden pagar quotes en aquests centres, home, doncs necessiten que el departament doncs sufragui doncs aquestes despeses o destinar diners d'unes altres coses, no? Doncs a aquest material, no? A poder fer, doncs, o per exemple, en sortides, doncs faran menys sortides o no faran quasi sortides, etcètera, no? És a dir, que llavors comencem a veure que evidentment doncs hi ha diferències dintre de les escoles públiques.
Exacte, com dius, hi ha diferències entre el tipus de centre, no? Si és públic, concertat, clar, o privat.
Clar, llavors aquí la diferència entre el públic i el concertat ja és molt, molt elevada, entre el privat també, però bueno, ja amb el concertat, clar,
ja l'escola privada
concertada o sense concertar, més o menys l'escola privada, doncs evidentment les famílies paguen les quotes, no? I ja sabem que no s'han de pagar, però que al final doncs tindrà una quota de material escolar doncs a un nivell més elevada o tenen quotes de menjador més elevat. Però és que, a part d'això, que a nosaltres ens sembla bé, perquè entenem que en un centre privat, doncs, les famílies que en un centre privat doncs, han escollit això i al cine ja bé, però si no podien anar a un centre públic, no? Amb això nosaltres no tenim res a dir, no? El que passa amb els centres privats, perquè entenem que responen doncs, al seu i als seus principis, no? Però, clar, per altra banda, penso que també, a banda de que s'han encarit les quotes de material escolar, també hi ha una altra despesa que les famílies fincaren cada mes, que és la despesa del temps de mitjana del menjador escolar, no? En els últims tres cursos, aquest seria el quart, no? Doncs s'ha incrementat aquesta despesa un 12,5%. És a dir, que el preu del menú esporàdic, ara, doncs, ho diem així, no? Se situa en 7,6 euros cada dia, no? L'esporàdic, no? Que així és una xifra bastant elevada i tant l'esporàdic com el que de l'alumnat que es queden cada dia, no? Doncs en aquests últims anys ha quedat un 12,5%.
Uh-huh.
Clar que és veritat que ha incrementat el preu dels aliments, però és que tot l'increment dels costos s'han traslladat directament a les famílies. És a dir, quan nosaltres analitzem què han passat en les diferents partides, no? Que formen part, no? D'aquest marge, no? Perquè per al càlcul, no? Que fa el departament del cost del servei de menjador escolar, doncs veiem que el benefici industrial, el marge de benefici industrial que tenen, que es queden les empreses de la restauració, les empreses que presten el servei, no? Del menjador escolar, és el mateix. I que s'ha carregat aquest increment directament tot sobre el preu que paguem les famílies. Doncs és un altre punt de la necessitat de que tant que l'escola pública ha de ser gratuïta, que el dret a l'alimentació i el dret a l'educació van junts i que el menjador escolar hauria de ser gratuït i universal.
Mm-hmm.
Però no perquè això queda molt... És que quan nosaltres mirem el nostre entorn, els països del nostre entorn veiem que és així. És que té un sentit, té un sentit perquè d'alguna manera que no podem parlar ni de jornades diferencials ni res. Si no podem parlar de modificar l'estatus que tenim ara a nivell de jornades, etcètera, si no fem que el menjador escolar sigui universal i gratuït.
Mm-hmm.
I això, doncs nosaltres, la nostra valoració és que, bueno, primer que estem carregant els costos, que són molt elevats, amb un increment de preu, i per altra banda, és que el que veiem, no?, amb el tema del menjador escolar, és que no cal anar d'avui a demà a passar de 0 a 100, no?, nosaltres per a l'administració i dir, bueno, podem iniciar un tema de tarifació social, es poden pagar preus que siguin més o menys simbòlics, és a dir, que no siguin a 7 euros, almenys podríem establir en un rang, doncs això, doncs, a França, per exemple, doncs, aquest preu simbòlic doncs està entre 1 i 2 euros, no? Que és una cosa molt més assequible, no? Que no el 7,6, no? Que tenim aquí a Catalunya, no?
Mm-hmm.
Perquè és cada dia, sí, donem els diners cada dia.
Exacte.
I llavors, doncs, tot això doncs, fa que, evidentment, a Catalunya, a tornar a l'escola pública, doncs, bueno, doncs suposa un gran esforç per a les famílies, no? I, evidentment, no estem complint doncs, els principis que hauria d'estar, no? Que hi han de sofrir. Que és aquesta universalitat i aquesta gratuïtat del sistema educatiu.
De fet, una manera d'estalviar, no? Moltes famílies diuen que a part del que comentes del menjador, també seria reutilitzar més els llibres de text, perquè la compra dels llibres, no, que s'han d'utilitzar any rere any, doncs ocupa un percentatge força elevat del preu, no, i de la despesa del curs escolar. Això és així? Què és el que s'hauria de fer, per exemple, que fos més barat comprar els llibres, que es reutilitzessin, com apunten moltes d'aquestes famílies? Vosaltres què proposeu?
A veure, en les escoles públiques, en la majoria de les escoles públiques, hi ha una socialització de llibres de text, que vol dir això, no una reutilització de llibres de text. Però què és el que ens trobem? No, el que ens trobem és que cada cop més doncs hi ha o llicències digitals o llibres de text que tenen al darrere una llicència digital. De manera que això acaba ja no facilitant, no? Perquè les llicències digitals són per cada persona i per cada curs, no? Doncs aquesta reutilització. No? És a dir, això ja és un pal a la roda, no? Per poder avançar més en el tema de reutilització, tot el tema de les llicències digitals. No? Això per una banda. I per una altra banda, doncs, també ens trobem doncs, els canvis que es fan sovint, no? Hi ha alguns modificats propiciats pels currículums, no? Perquè s'humanifiquen els currículums i d'altres, doncs, bueno, perquè altres tipus de coses en els llibres de text, de manera que un llibre de text que jo podria durar més anys, no? Doncs veus que per modificació de currículums, per modificació de, jo sé, d'editorial, que fa no sé quins o quantos, doncs acaben també sent modificats, o per l'institut educatiu aposta per un altre llibre de text o que sigui, no? Tot això són entrebancs que l'intent de socialització de llybres, doncs, bueno, que els afecta l'intent de socialització de llybres que fa des de l'escola pública, no? Clar, també és veritat que sobretot a primària, doncs cada cop més hi ha més centres educatius que no utilitzen llibres de text, no? Que funcionen o per fitxes o per sites, no? Per sites, no? De plataformes, etcètera, no? Llavors, clar, això també a vegades pot contrarrestar aquest efecte, no? El que per exemple, la FAQ és que és cabdal, no? Per una banda, poder garantir una reutilització de llibres de text al màxim possible, és a dir, un llibre de text no pot durar en un centre educatiu, no? Dos cursos o tres cursos, hem d'intentar que sigui superior, és a dir, després també hem de treballar el tema de les llibres digitals, és a dir, quina solució els donem perquè aquestes llibres digitals o bé puguin ser o amb preus molt més assequibles, per una banda, o bé que es puguin entrar dintre d'aquest tema, no? de la reutilització. I per altra banda també hem d'entendir, no? Doncs que la material didàctic a l'aula pot ser molt diferent, molt diferenciat, es pot treballar de moltes maneres i no sempre és necessari acudir, no? A elements que suposen una major despesa per a les famílies.
Mm-hmm. De fet, ara comentaves, no? Els anys, no? que té de durada, per exemple, un llibre de text, i en molts casos no és ni tan sols 2-3 anys. Hi ha famílies que tenen fills bastant seguits, no? I que any rere any doncs, han de comprar nous llibres, no? perquè no poden aprofitar els que ja tenen. Clar, l'Organització de Consumidors i Usuaris estima, entre altres coses, que les famílies gasten de mitjana 500 euros per fill en aquesta tornada a l'escola. I clar, això, si tens més fills al teu càrrec, no? S'incrementa, es duplica i fins i tot es pot arribar a triplicar i inclou no només llibres, no, material escolar, sinó també roba, la matrícula, quaderns, com comentàvem, quotes de l'escola, no, el menjador, que abans també fèiem referència, o les quotes de l'AMPA, que poden superar fins i tot els 2.000 euros a l'any per alumne de mitjana. Clar, això és pràcticament inviable per moltes famílies, no?
Bueno, sí, clar, nosaltres ja dic que l'estimació que fem és de les despeses obligatòries i deduïdes per una escola pública són 300 euros per alumne i nen, però aquí nosaltres no posem el que anomenaríem, no, material personal. Per tot aquest material personal, doncs, proposació, doncs, a les motxilles, la roba, no?, que has d'equipar, no?, diguéssim, els xandalls que no has de comprar, o, per altra banda, doncs, et dic, en segons quines etapes, doncs, el material informàtic, no?, l'ordinador, Això no ho incloem, no? Pel que fa a les quotes de les ampes i de les afes de l'escola pública, tot hem de dir primer que aquestes quotes no són obligatòries, és a dir, que les famílies que volen pertanyar doncs es fan o no es fan, però bueno, evidentment també s'ha de dir que les quotes no són aquestes, és a dir, la quota normal en una escola pública de l'AMPA de mitjana doncs està entre els 25-30 euros anuals. Llavors, doncs aquestes quotes que m'estàs dient suposo que seran de centres, no?, de centres privats, no?, d'escoles privades concertades, no?, però no pas en l'escola pública, ja dic, la mitjana. Però nosaltres totes aquestes dades que la informació que t'he donat ho tenim a partir d'un estudi que vam fer de copagaments a l'escola pública, que, bueno, la FAC, doncs tenim 2.300 amb passefals associades, no?, i llavors recopilant la informació d'una enquesta molt profunda, etcètera, no?, d'això doncs vam arribar a aquestes dades, no? Aquest estudi que està a la nostra web, que es pot comprovar que és el 2019, doncs aquest curs, bueno, el curs l'hem tornat una altra vegada doncs, a actualitzar, no? I és així on donem aquests elements d'increments, ¿vale?, que no estan dintre l'estudi, però que sí, després en les enquestes que passen cada any, doncs ja més per copsar doncs, aquests increments, no? Una vegada tenen informació, doncs una mica actualitzada, no? Llavors, totes les dades les traiem d'aquí. Igual que t'he dit que les quotes de material escolar de mitjana a Catalunya són 100 euros, també et dic que les quotes que paguem les famílies a les rampes de les AFAS a Catalunya a mitjana són entre 25 i 30 euros.
D'acord.
O sigui, una mica també per posar en context. No?
Exacte. Per això, per això t'ho comandava. Sí.
Llavors, doncs, el que, evidentment, aquestes quantitats doncs, són importants que les famílies participin, no?, en les AFAS, no?, per dos motius. Primer, sobretot perquè la comunitat educativa, és a dir, un dels desvalors de l'escola pública i els llocs on el sistema democràtic es reflexa més, doncs és precisament a l'escola pública. És aquí, doncs, la comunitat educativa, que vol dir les direccions, el claustre dels centres educatius, el personal administratiu, el personal de neteja, les famílies, l'alumnat, etc., doncs tots en formem part d'aquesta comunitat i en tots, d'alguna manera, doncs, les decisions doncs, es prenen en l'institut escolar doncs, amb totes aquestes persones representades. No?
Uh-huh.
Això és l'esperit que hi ha al darrere de l'escola pública. No? Llavors, en aquesta línia, doncs, la participació en les AMPAs i en les AFAs doncs, fa que això pugui ser possible, pugui ser democràtica. ¿Vale? I, per altra banda, doncs, precisament, com es posa de manifest en aquest estudi que té fet referència de copagaments que s'ha fet des de la FAC, doncs aquestes quotes que es paguen al final també serveix perquè tot allò que l'administració pública no està posant, no?, perquè els centres educatius puguin funcionar, doncs les AFAs i les AMPAs ho estan posant. Què vull dir amb això? Vull dir que en aquest estudi el que té referència van arribar a la conclusió que per cada euro que posava l'administració de l'escola pública les famílies se posaven més de dos. De manera que aquestes quotes també serveix perquè moltes vegades doncs, els centres, doncs, més enllà de comprar material fungible, doncs, potser han de canviar, doncs, han de canviar doncs, els instruments de la sala de música o han de fer posar un tros de parquet a la sala de jocs infantil, etc. I això doncs, ho paguen les famílies. Clar, coses així són diferents. No? De manera que tot el que es paga a la Sant Pasi de Safar reverteix, evidentment, al centre educatiu.
Exacte. I ja per anar acabant, Belén, clar, tot això, com ha anat canviant amb els anys? Perquè, clar, hi ha les famílies que no poden assumir aquestes quotes, aquests costos, són entre un 5 i un 10%, però a tot Catalunya, no? Però aquest percentatge s'ha incrementat i s'ha anat agreujant al llarg dels anys. Si ara ens trobem així, com ens trobarem en un futur?
El que està clar és que no podem seguir amb aquest camí. No podem seguir amb aquest camí i tampoc no, doncs podem seguir amb un camí en el que cada cop més es marquin més diferències entre l'alumnat a Catalunya. És a dir, si nosaltres volem que el futur de la societat sigui inclusiva i hi hagi cohesió social, no, és impossible continuar per aquesta línia. És a dir, el que no podem fer és tornar al que ja s'havien passat i que només no, de que hi havia escoles de primera, de segona i de tercera categoria. No? Això, evidentment, un país avançat, democràtic, socialment avançat, no es pot permetre que això passi. I si no es reverteix aquesta situació, això acabarà passant, perquè, com ja he fet referència, que hi ha diferències, és a dir, hi ha centres educatius en què la majoria de famílies poden pagar aquestes quotes i centres on no poden pagar aquestes quotes. Mm-hmm. Això ja marca una diferència d'origen molt important. Igual que els centres privats, en els quals doncs, les famílies col·laboren, com tu m'has dit, amb aquestes quantitats, al ram de 2.000 euros, etcètera, te pots imaginar que aquest centre doncs, tindrà molt més recursos a tots nivells que altres que les famílies no poden, que no col·laboren amb aquestes quantitats. Això és obvi, no?
Ah.
De manera que, si continuem fent, marcant més les diferències i que la societat sigui doncs, menys igualitària i que hi ha més desigualtats socials, això reflexiona la societat de futur. I aquest reflex de la desigualtat social ja sabem tots a on arriben. És a dir, quan nosaltres mirem no, la geopolítica no, de, al nostre voltant, veiem que aquells països amb més desigualtats socials són els països que, els quals hi ha bueno, no només menys estat de benestar, òbviament, sinó també més inseguretat i menys problemes no, socials. Doncs tot això és el que ens trobarem si no som capaços no, d'entendre que independentment de tot, no, l'aposta del sistema educatiu, l'aposta de l'administració pública ha de ser el sistema educatiu públic. Perquè d'alguna manera hem de garantir que, com a mínim, doncs, tothom té accedeix a una educació en igualtat de condicions amb la resta. Això és el primer. I perquè això sigui així, l'escola pública i els menjadors escolars, menjadors, doncs, han de ser gratuïts i universals. Són dues coses que han d'anar de la mà.
Doncs, Belén Tascón, aquí queda aquesta denúncia pública des de la FAC, presidenta de l'associació. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos tot això al programa. Gràcies.
Encantada, moltes gràcies.
I clar, si parlem de la tornada a l'escola, parlem també de que l'estiu doncs, ja ha arribat al seu final i amb això s'han acabat les vacances dels més petits. És moment, com dèiem, de tornar a l'escola i encara que aquest és un moment que il·lusiona a molts nens, també altres ho afronten de diferent manera, no? Ho afronten amb mandra, amb tristesa i fins i tot, en casos excepcionals, doncs amb ansietat. Per això avui ens volem preguntar com podem animar aquests nens i nenes si no volen tornar a l'escola després de l'estiu i, atenció, si s'hauria també de readaptar l'horari dels nens i nenes i fer que aquests doncs, entressin més tard. Una iniciativa per la que molts pares i mares encara continuen lluitant. Sobre el tema volem parlar avui amb l'Àngel Guirado, que és president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Àngel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en aquestes situacions en què el nostre fill o filla no té pràcticament cap il·lusió de tornar a l'escola, què és el millor que podem fer?
Bé, jo la primera cosa que diria és que són casos no excepcionals, però són la minoria, aquells que fan una resistència a voler tornar a l'escola. En general, podem dir que una bona part dels nens i nenes que es reincorporen a l'escola, estem dient que no estem pas parlant d'aquells que van a l'escola per primera vegada, sinó aquells que tornen després de l'estiu a l'escola, doncs aquests, una gran majoria, hi tornen amb una certa il·lusió. Hi ha doncs, una certa mandra, això que acabes de dir, lògicament, perquè venen d'un període de descans on han canviat els horaris, ha canviat el ritme de vida, la rutina estrès s'ha modificat, i tornar altra vegada a uns horaris fixos, doncs a les rutines habituals que suposen a l'escola previ, durant i després de l'escola, tot sí que genera una certa mandra. Però en general, per l'experiència que tenim, és que una àmplia majoria de l'alumnat torna altra vegada a l'escola amb una certa il·lusió. Una il·lusió que li suposa tornar-se a veure amb els amics, amb els companys, a vegades fins i tot més a primària que potser a secundària, tornar-se a trobar amb els mestres, amb les mestres. I tot això fa que aquesta tornada a l'escola sigui més tranquil·la del que en principi podríem pensar. Per tant, en caràcter general, és cert que es pot produir una certa ansietat pel que trobarem, pel que ens faran fer, per què se'ns exigirà, però d'altra banda també hi ha una certa il·lusió per tornar a veure els companys i companyes que hem deixat potser durant dos mesos, i ara els tornarem a trobar i permetrà doncs, explicar-nos coses, com ens ha anat l'estiu, és a dir, una mica les aventures de l'estiu. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo penso que aquesta tornada és més plàcida del que realment alguns es plantegen i no hauria de ser pitjor del que jo ara estic descrivint. Per tant, hauria de ser una certa normalitat.
Clar, al final, ressaltar, no?, això que vostè comentava, que és completament normal doncs, tenir aquesta inquietud, no?, que no vingui del tot de gust tornar a l'escola, perquè, clar, d'estiu tots fan el que volen, no?, acaben jugant, tenint horaris més descontrolats i al final doncs, tornar a aquesta rutina sempre és molt més quadriculat, no?, i també hi ha dins unes obligacions que han de tornar a complir. Clar, com a part hi ha una sèrie de pràctiques que es poden dur a terme per tal d'animar aquests fills i filles i motivar-los per poder tornar a l'escola. Què és el que poden fer per no sentir aquest nerviosisme, aquesta incertesa, i anar més tranquils i amb més positivisme a les classes?
En principi, la norma més general, com a criteri, com a orientació que podem donar a tots els pares, la primera cosa és anticipar aquesta entrada al curs. Anticipar-la, parlant-ne, comprant els materials, anant a veure l'escola, trobar-se prèviament amb els companys. Aquesta anticipació, que podria ser com una mena de planificació, programació gradual de l'entrada a l'escola, ajuda a minimitzar aquests efectes que podríem anomenar negatius, que no ho són, però bé, doncs, si és que ho hem de veure des d'aquesta perspectiva, que pot haver-n'hi algun, doncs per minimitzar-los, potser és aquesta actitud, conducta d'aproximació, de planificació progressiva, de que l'escola no sigui immediatament després de l'últim dia de vacances. I que, per tant, entremig hi hagi uns dies on es pugui anar planificant. Això ajuda a anar-se fent la idea de que tornem altra vegada a la rutina, no? Mm-hmm. Per tant, tornar a fer uns horaris com els habituals durant l'any, les rutines del menjar que tornin a ser els mateixos horaris i doncs, els mateixos costums alimentaris, començar a fer també unes pautes de descans adequades, dormint el nombre d'hores que cal dormir, sempre no menys de les 8, parlar-ne a nivell familiar, parlar-ne, que la cosa no sigui d'un dia per altre. I això permet tenir o recuperar el clima de confiança cap a l'escola, que el nen i la nena ha de percebre que des de casa els pares i les mares tenen confiança en l'escola, que s'hi va a fer coses en positiu, i que, per tant, el fet d'anar a l'escola repercutirà en el benestar i en l'aprenentatge de l'alumne, del nen. Per tant, no hauria de ser negatiu. Per tant, anticipant-ho, programant-ho d'una manera progressiva, això ja minimitza molt els efectes negatius.
Mm-hmm. Vosaltres, per exemple, des de la vostra pròpia experiència, en quines edats diríeu que això afecta més?
Afecta més els primers anys, d'escolaritat. Afecta sobretot quan es fa l'entrada a l'escola per primera vegada, on deixa de tenir un horari molt flexible a tenir un horari ja ordenat, fixat, molt estructurat, començar, per exemple, a les 9, acabar dos quarts d'una, començar a les 3 i acabar dos quarts de 5. Aquesta estructura que és més complex com més petits són els nens, no? Perquè hi ha un problema de separació amb els pares, hi ha un canvi en el ritme, tot de treball, d'activitat, de descans, d'alimentació, tot això afecta més com més petits són els nens, perquè encara no tenen adquirit el model, l'hàbit, però el model, és a dir, la concepció del que van a fer.
Exacte.
No és tant la concepció de l'escola com a una institució, això no la tenen adquirida. I tenen adquirida, doncs, si han anat a l'educació infantil 0-3, per exemple, no? I l'educació 0-3 està a tocar a l'escola, d'escola d'infantil i primària, doncs la cosa és molt més senzilla. Si han anat a una escola de 0-3 privada o està apartada de l'escola que després faran ja a la resta de les comunitats del 3 fins als 12 anys, això pot costar una mica més. Per tant, tot dependrà, primer, de les característiques del nen, del grau d'efecte, de vinculació amb els pares, de com ha llegat l'estiu aquesta presència constant dels pares, i haver-se de desprendre, de separar-se dels pares el primer dia de classe. Això pot afectar, doncs, més o menys, en funció de com sigui cada criatura, no? Per tant, no es pot establir en cap cas una resposta generalitzada que allò és el que passa, sinó hem de dir que en general no hi ha problemes, però que quan més petits són, més dificultats hi ha d'agafar altra vegada, doncs, un ritme amb uns companys que poden ser nous, amb uns mestres que poden ser nous, amb un entorn escolar que pot ser desconegut, i que, per tant, això sí que pot generar una certa ansietat, una certa inquietud. Quan més petits són, aquesta inquietud es pot convertir en plors ploraneres el primer dia de classe.
Exacte.
I més cal passejar-se un moment el primer dia a les aules de 3 anys...
I veure-ho, oi?
I veure-ho.
Exacte.
Veure com es produeixen unes ploraneres que, a més, el que fan és transmetre's uns als altres. És a dir, es mimetitzen aquestes ploraneres, de manera que quan comença a plorar un, plora un altre, i les ploraneres solen ser bastant generalitzades. Duren el que duren.
Així és, sí, sí.
Els primers, primer de mitja hora, 20 minuts, un quart d'hora, i s'ha acabat. Després ja, fins l'endemà. I a mica en mica això va desapareixent, no? Per tant, hi ha un procés d'adaptació que és normal, que hi sigui. Hi ha un tipus de reacció al lloc desconegut i a la desvinculació amb els pares, durant, sobretot durant tots aquests mesos d'estiu, que al tornar a la vida quotidiana, que seria tornar a l'escola, tornar a trobar amb amics, etc. Quan més grans són, això és més fàcil. En el cas dels més petits, això és més complex, perquè encara no tenen adquirit aquest concepte d'escola com tenim adquirits els adults, de manera que sabem que quan acaba l'escola anem a casa i trobem els pares. Els nens petits els deixen anar allà i no saben, tenen un moment de desconcert, Fins que no veuen el ritme que els pares els van a buscar. Aleshores van adquirint també aquesta pràctica que a poc a poc va desapareixent a l'ansietat que podrien tenir. Això s'aconsella, doncs, també que les escoles facin un pas també a favor de les famílies, és a dir, bueno, fem una entrada gradual, deixem-los anar a migdia a casa, si se'ls queden a dinar, que facin el dinar a casa, després més endavant ja es quedaran a dinar a l'escola, fem una entrada progressiva de 3-4 hores i després ja farem tot el dia sencer més endavant, en una setmana, 15 dies, ho regularitzem tot. Bé, aquesta gradualitat en l'accés a l'escola podria ajudar a que aquest, diguem-ne, aparent trauma que no és, doncs s'acabi normalitzant i que no sigui cap mena de problema. Perquè a la vida, d'alguna manera, cal anar aprenent mecanismes d'adaptació a les noves circumstàncies. I anar a l'escola és una altra manera de poder anar guanyant amb mecanismes d'adaptació, amb la qual la vida s'hi trobaran. Per tant, és un aprenentatge més que cal estar alerta, cal estar, doncs, amatent a quantes situacions d'angoixes, d'emocions descontrolades, de pors, es puguin anar presentant per anar donant la resposta, aproximant-se amb ells, parlant d'abans, bé, que la cosa vagi suavitzant-se i que de mica en mica torni a la normalitat.
Clar, i si parlem d'horaris, no?, de readaptació, també, clar, aquesta polèmica que hi ha de que molts pares, doncs, demanen, no?, aquest reajustament de l'horari, no?, que els fills entrin més tard a l'escola, no?, que en lloc d'entrar, per exemple, a les 8 del matí, doncs, s'atraci, per exemple, a una hora, a les 9. Diuen, molts dels que són partidaris diuen que això pot afectar, no?, el ritme natural que tenen molts nens, molts adolescents i també molts joves, no?, i que el seu horari va en contra, no?, potser de el fet de matinar tant per anar a l'escola. Això és així? Vosaltres sou partidaris, sí, també d'aquest pensament?
Aquí hem d'analitzar edats, no? És el mateix un nen de 3, 4, 5 anys a un adolescent. Les edats són diferents. La capacitat d'adaptació a un horari que té un adolescent és diferent de la que té un nen. Jo crec que l'adaptació, si és que entenem l'adaptació com la modificació de l'entrada i de la sortida de l'escola i quan el nombre d'hores que s'ha d'estar a l'escola, doncs a l'educació infantil crec que és interessant i plantejable i a més és recomanable que hi hagi una organització flexible que permeti que l'alumne, almenys durant les primeres setmanes, pugui ajustar la seva estada, la seva entrada i sortida de l'escola, una mica al ritme de maduració i una nova adaptació que ha de fer en un entorn que per ell pot ser desconegut. En el cas dels adolescents, la qüestió és diferent. La qüestió és diferent perquè el que se li demana a l'adolescent és que comenci a fer una activitat d'alta intensitat cognitiva, de forta presència de coneixements que tenen una relació molt directa amb l'aprenentatge i que implica raonament, implica concentració i atenció, des de les primeres hores del dematí. Des de les primeres hores del matí, la qual cosa vol dir que, independentment de que s'hagin aixecat a les 6 del matí per agafar l'autocar a les 7 i començar a les 8, independentment d'això, que ja suposa un trasbal físic des del punt de vista, diguem-ne, personal, però que també suposa que el cervell, el que d'alguna manera permet fer o treure un rendiment adequat a l'activitat escolar, aquest cervell encara no està en ple rendiment. Fins que no passen un parell o tres hores, fins a tant de les 9 o les 10 del matí, aquest cervell no està plenament actiu. Per tant, posar un alumne a realitzar una sèrie d'activitats per al qual se li exigeix un alt rendiment, capacitat d'atenció i concentració, i per tant que posi en marxa processos cognitius complexos, com pot ser el raonament, la lògica, fins i tot la comprensió oral, la comprensió escrita, pot ser complicat d'obtenir aquest rendiment perquè el cervell encara necessita entrar en un ritme de treball que no farà fins passades unes hores. Per tant, aquí el que suposem és que, primer, cal replantejar si l'horari més adequat per a la secundària és la jornada continuada o la jornada partida. És un tema de debat, que hi ha a favor, hi ha en contra, hi ha arguments que ho faciliten i arguments que van en contra. Potser n'hi ha més en contra que a favor. Cal pensar també quines són les matèries que es donen a primera hora del dematí, és a dir, aquelles que puguin exigir menys esforç cognitiu i donar-li més potencial a nivell motriu, com puguin ser activitats de motricitat, com pot ser l'educació física, com pot ser música també, com pot ser tecnologia. No exposar els alumnes de les primeres hores, per exemple, doncs, matèries com matemàtiques, que exigeixen un grau d'abstracció molt elevat, una capacitat de concentració i atenció també molt elevada, quan el cervell en aquell moment encara no està ben actiu, ben despert. Per tant, hi ha dues coses. Una és si la jornada partida de la jornada continuada, és un debat que costarà molt de resoldre, i l'altra és què fem amb les primeres hores de les classes, quines matèries s'han de fer a les primeres hores. Ja sabem també que els centres escolars de secundària són complexos i això no es pot portar amb caràcter general, perquè el professor de matemàtiques pot estar en un curs però després abordarà en un altre i, per tant, l'organització horària és molt complexa. Però, diguem que un caràcter general i amb una, diguem, anàlisi del que seria les possibilitats d'aprendre bé i entendre millor i el ritme que un pot, és que al matí i a les primeres hores haurien de fer-se aquelles matèries que tenen menys càrrega cognitiva, de pensament, de raonament, de concentració i d'atenció. S'haurien de fer menys, però s'haurien de fer d'una manera progressiva. Per tant, és un tema d'organització de les matèries. Això ja és competència dels centres de secundària i que, bueno, ja saben com poden fins on te poden fer-ho, no?
Exacte. Al final, readaptar, no?, de reorganització de l'horari amb les seves matèries corresponents en funció, doncs, de la concentració d'aquests alumnes a les diferents hores del dia.
Les hores del dia depenen també de l'edat.
De l'edat, exacte.
Infantil és una cosa, l'educació primària és una altra, l'educació secundària és una altra, batxillerat és una altra, i cada una d'aquestes etapes, doncs, fa falta pensar què és el que més convé a aquests alumnes. També no és el mateix una escola rural, una escola de primària en un entorn tranquil, d'un poble petit, doncs una escola que està en una gran ciutat, com per exemple Barcelona, és el mateix, no? Per tant, caldrà veure el context en què es troba aquella escola, el context de les famílies, de quines són les necessitats que tenen aquelles famílies de conciliar doncs, l'entrada a l'escola amb la seva tasca laboral, i ara de quina manera això és permissible, perquè no sempre és fàcil dir, bueno, clar, conciliem, però si fem flexibilització i finalment acabarà tenint dificultats a la pròpia família, que si treballa doncs no sabrà com fer-ho, no? Per tant,
veurà
de quina manera s'ha de veure en cada context, en cada context i en cada realitat familiar. I, per tant, l'escola, el tipus d'escola de la que puguem parlar, ha de fer aquesta feina d'anàlisi i d'arribar a acords amb les famílies perquè aquest procés de flexibilització, de readaptació d'horari, d'adaptació progressiva, etc., es pugui fer sense efectes negatius cap a les pròpies famílies i en benefici sempre del propi alumne.
Així és. Doncs, Àngel Guirado, president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per donar-nos aquest punt de vista i explicar-nos tot això. Molt interessant per tots aquells que estiguin interessats doncs, en l'educació dels seus fills i també amb aquest reajustament, no?, diguem, de l'horari i aquesta flexibilitat també que moltes escoles, doncs, en el seu cas, també han de contemplar i començar-se a plantejar, no?, si no ho han fet ja. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I parlem ara de que ha arribat el final de l'estiu i amb tot apareix també el que s'anomena la síndrome postvacacional. Menjar de forma sana, fer exercici o prendre-s'ho amb positivitat. Són algunes de les recomanacions que se solen donar per tal de superar-ho, però la naturalitat, atenció, diuen que és la millor manera d'afrontar-ho. Això és el que en diuen els experts. I per això volem parlar amb la psicòloga, la Beatriz Gil Bóveda, que està aquí amb nosaltres per parlar-nos del tema. Beatriz, molt bon dia, buenos días.
Molt bon dia, Mar.
Claro, esto es lo que decís los expertos, ¿no? De que tomárselo con naturalidad es la mejor medicina quizás para este síndrome, ¿no?
Sí, efectivamente, porque el síndrome postvacacional son un conjunto de síntomas físicos y emocionales que se presentan cuando nos reincorporamos a nuestra rutina de trabajo o a la rutina colegial del colegio y está dentro de la normalidad. Por lo tanto, es muy importante que seamos muy precisos con las palabras que utilizamos. Creo que es inadecuado hablar de depresión postvacacional porque no hay que patologizar este síndrome, ya que es algo natural del cuerpo cuando bajamos el ritmo y otra vez tenemos que reincorporarnos a nuestros quehaceres diarios.
Uh-huh. Claro, al final es lo que dices, ¿no? Es una reacción adaptativa natural, ¿no?, que por la que pasamos todos los seres humanos, y al final también obligarse a no sentirlo puede ser contraproducente, ¿no?
Es importante no generar resistencias, sino todo lo contrario, es decir, tener una caja de herramientas y recursos para facilitar la vuelta y superarlo de la mejor forma posible.
Uh-huh. Claro, al final, si se trata de un periodo adaptativo, hasta ahí correcto, imagino, ¿no? Pero si persiste en el tiempo o si causa un problema mayor, entonces sería consultarlo con un especialista, ¿no? Con un psicólogo, en este caso, como tú, ¿no, Beatriz?
Efectivamente, Mar. Diferentes estudios señalan que alrededor del 30% de los trabajadores, de los profesionales, vamos a padecer este síndrome postvacacional. Suele durar entre 2-3 días desde la reincorporación hasta aproximadamente un máximo de 21 días. Si los síntomas persisten, como cansancio generalizado, dolor muscular, alteraciones del sueño, que no podamos conciliar el sueño, alteraciones también del apetito, tener menos apetito o comer más, atracones, falta de motivación, estar más irritables, tristeza. Si estos síntomas persisten más allá de las 3 semanas, es importante acudir a un profesional de la salud mental.
Y cada persona lo debe llevar diferente, ¿verdad? ¿Qué tipo de perfil de persona es más común que sufra este síndrome?
Efectivamente, la personalidad tiene un factor importante de cara a afrontarlo. Las personas ansiosas, las personalidades ansiosas, pueden experimentar niveles más altos de estrés al reincorporarse. Entonces, aquí es importante que utilicen técnicas para manejarlo, como es la respiración profunda, la meditación. Las personas introvertidas, puede ser que durante el periodo vacacional hayan disfrutado de pasar tiempo a solas, en solitario, por lo que el regreso a un ambiente social pues puede requerir un ajuste en el día a día. Entonces, el consejo que le daría a estas personas es que lo hagan de manera gradual. Las personas extrovertidas, con tendencia a la interacción social, pues puede ser que lo lleven de mejor manera, porque es una oportunidad para reconectar y ver a los compañeros y amigos del trabajo. Pero en cualquier caso, es muy importante que tengamos en cuenta que es temporal. Con el tiempo y las estrategias adecuadas, la mayoría de las personas se adapta, nos adaptamos de nuevo a nuestras rutinas.
Uh-huh. Una solución quizás sería volver de vacaciones unos días antes, ¿no?, para intentar ya readaptarse a los nuevos horarios y empezar ya quizás un poco más recuperados, ¿no?, y que no dure tanto estos efectos, ¿no?
Efectivamente, Mar, y ahora que lo has mencionado, me gustaría compartir 5 consejos clave para nuestros oyentes. El primero, si es posible, es la planificación. Empezar a ajustar gradualmente el horario de sueño para acercarse a la hora que tenemos que madrugar para regresar al trabajo, y planificar muy bien las tareas, desde que nos levantamos, todas las acciones que debemos ir realizando para nuestra vuelta. Este es el primer consejo, planificación. El segundo, que tú muy bien mencionabas, Mar, es el volver progresivamente. Uh-huh. Intentar regresar de las vacaciones un par de días antes y adaptarnos poquito a poco al ritmo cotidiano, al ritmo diario. El tercero, importantísimo, salud física, alimentación equilibrada y realizar actividad física. Esto nos va a ayudar a liberar endorfinas, que son las hormonas del placer, del bienestar. No es necesario hacer una actividad muy, muy intensa. Podemos salir a pasear, realizar los 10.000 pasos recomendados, pero poco a poco movernos. El cuarto consejo es planificar descansos. Durante nuestra jornada laboral es muy importante tomar pequeños descansos para estirarnos, para respirar profundo, para poder desconectar unos minutos y así oxigenar el cerebro. Y por último, el quinto consejo es mantener una perspectiva positiva. Vamos a enfocarnos en lo positivo de volver a la rutina, como es reencontrarnos con compañeros, retomar proyectos interesantes y poco a poco tener otra vez un orden, una rutina en el día a día que tanto nos ayuda a mantener el equilibrio emocional.
Sí, porque al final, con lo que hablábamos de los horarios, no, de las vacaciones, de volver unos días antes, lo que no es aconsejable, por ejemplo, es volver el día justo antes de comenzar, porque entonces tenemos toda la rutina, todos los horarios internos de nuestro cuerpo alterados, ¿no? Es no dejar la parte más intensa de las vacaciones hasta el final.
Claro, esto podría hacer que fuese un poco más difícil y más pesado. En claro. Algunos casos es inevitable, por lo tanto tampoco nos agobiemos, porque no pasaría nada. Si tenemos que regresar el día antes, por las circunstancias que sean, podemos tomarlo con más calma los primeros días, para que después gradualmente podamos volver a la actividad a la que estábamos acostumbrados.
Perfecto. Pues Beatriz Gil Bóveda, psicóloga, gracias por hablar con nosotros sobre este síndrome posvacacional, que seguramente muchos de los que nos escuchan lo sufren y no le habían puesto nombre o no sabían que existía. Gracias.
Muchísimas gracias, Mar. Lo importante es que es pasajero, tiene solución, así que mucho ánimo a todos con la vuelta a la rutina.
Así es, gracias. Que vaya muy bien. I d'aquí una estona tractem el que engloba en si la rutina, començar a fer exercici, a menjar bé. Tot això són propòsits que, de la mateixa manera que ho fem després de les vacances de Nadal, doncs toca fer-ho després de les vacances d'estiu. Volem complir-ho i ara en parlarem de si està bé fer-ho, si no, i si ho acabem complint.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Luis Rodríguez.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Menjar bé, fer dieta o tornar al gimnàs són alguns dels propòsits que ens proposem només tornar de les vacances. I avui volem parlar del tema amb experts aquí, al matí del cap de setmana. Tant la dieta com la pràctica d'activitat física hem de dir que s'alteren per vacances. Estar més relaxat, passar més calor i prioritzar el lleure en el temps lliure faciliten que no es pari prou atenció als hàbits saludables. I després d'acabar les vacances d'estiu, venen les presses. I és un punt de partida per reprogramar metes i provar-ne a programar-ne de noves. Avui en volem parlar amb la Gemma Gifré, que és metgessa del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Josep Trueta de Girona, perquè ens doni alguns consells de com ho podem fer per fer-ho de la manera més saludable possible i que no ens agafin aquestes presses. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, què hem de fer?
A veure, és molt important a l'hora de, com bé dius, de tornar a la vida laboral i a l'escola, d'agafar un altre cop les rutines i sobretot les rutines en quant a horaris d'àpats regulars. Intentem que menjar, si pot ser, dintre de les mateixes franges horàries, el mateix seria amb l'exercici físic, intentar incorporar una franja, dedicar una franja horària per una mica d'activitat física, val? I si és possible planificar els àpats setmanals ja seria perfecte per poder intentar mantenir una dieta més equilibrada.
Mm-hmm. És dolent fer-ho de cop, ara començar la rutina i ja estrictament doncs, fer-ho a rajatabla, com es diu?
Bueno, nosaltres no aconsellem mai fer una dieta estricta. Clar. El que volem és que la gent intenti incorporar uns hàbits saludables. La dieta aconsellada fins ara, que ha demostrat més beneficis i que és més saludable, és la dieta mediterrània, ¿vale? La dieta que hem d'intentar recuperar, que hem perdut en alguns aspectes, que és una dieta que ha de ser molt rica en aliments frescos, sobretot. Quan diem frescos ens referim sobretot a la verdura i la fruita de temporada. Ha de ser rica en llegums, també en fruits secs, i en cereals i derivats dels cereals, si pot ser que siguin integrals. Vale? Són els més aconsellables, per tenir una dieta rica en fibra. I com ja tenim incorporat el nostre oli d'oliva, que aquest ja forma part de la dieta. I llavors, en menor freqüència, hi han d'haver també aliments làctics i aliments d'origen animal, preferiblement més, hi hauria d'haver més peix que carn, i dintre de les carns hi hauria d'haver més carn blanca que vermella, i també presència dels ous. Tot amb aquests últims aliments amb més moderació. Vale? Llavors, hem d'intentar agafar la rutina d'incorporar aquests aliments a la dieta, intentant evitar els aliments processats, precuinats, tot el que seria industrial, no? I els aliments, intentar evitar sobretot aliments rics en sucres i sobretot les begudes ensucrades.
La gent, vosaltres que esteu dins del sector, la gent veieu que ho acostuma a fer bé, a fer bé majoritàriament, o la gent ha començat a menjar malament i ja no hi ha volta enrere?
Bueno, jo crec que sí que estem veient darrerament que s'estan perdent aquests hàbits. Nosaltres hem fet tenim recollides de dades en diversos estudis, i el que veiem és que el consum de fruita i verdura, al contrari del que us acabo de dir, s'està reduint en comptes d'augmentant, i està augmentant molt la presència dels aliments, com dèiem, precuinats, processats, d'origen industrial. Llavors, el motiu no el sabem, però sí que probablement hi hagi un component en el tema, pot ser un tema econòmic. Aquests aliments, per desgràcia, els que no estan aconsellats tenen uns preus baixos que la gent es pot permetre. En canvi, el preu de les fruites i les verdures, doncs, com ja sabeu, està en augment i a vegades costa de poder-los comprar per tota la setmana. Després també la gent va més amb presses, l'estrès del dia a dia i la manca de planificació de la dieta familiar o la dieta setmanal fa que acabis menjant aliments ràpids que no requereixin un cuinat, i això molts cops fa que siguin aliments no saludables. Llavors hem d'intentar dedicar una mica més de temps, no?, a aquests hàbits, dedicar-li temps a la compra, temps a la planificació dels àpats, i també molt important no oblidar que aquests àpats és molt important que es facin en família, no? Quan parlem de famílies amb nens, sobretot de cares a l'educació d'aquests nens i intentar la prevenció de l'obesitat infantil, doncs fer que els àpats siguin en família.
Clar, abans, per exemple, em fixava, no?, en una notícia que sortia, que és que cada cop berenem menys. O sigui, s'està perdent, també podem dir, aquestes rutines i els menjars ben organitzats, per exemple, esmorzar, dinar, berenar i sopar. Cada cop la gent s'ho salta més i ho fa més a la seva manera.
Sí, no ho sé, no conec aquesta estadística, no?, que ara es bremi menys, però jo l'entenc en la mesura de que els horaris laborals de la gent, la pressa la dificultat d'adaptació dels horaris de les persones fa que molts cops només doni temps a fer tres àpats al dia i amb prou feines. Hi ha gent que fins i tot en fa dos al dia. Llavors, jo crec que més que la quantitat d'àpats és la qualitat, és molt important la qualitat. Si la persona només fa tres àpats, però aquests àpats són amb qualitat i el sopar, no, el fet de no haver berenat, no provoca que el sopar hi hagi un excés d'aport energètic, no?, que no sigui un sopar molt amb molta, no?, amb molta quantitat i molt ric en aliments calòrics, doncs si no és així i el sopar és com ha de ser, equilibrat, en presència de vegetals, de proteïna, no?, doncs no hi hauria problema per no berenar. Dependrà molt de cada cas i de la despesa energètica que tingui aquella persona. Si fa molta activitat física durant la tarda, pues, o és un nen o un adolescent, pues, sí que recomanaria el berenar.
D'acord, i clar, clar, tot això comporta, imagino, perills per la salut, no, riscos importants. Normalment vosaltres a les consultes, què teniu, quin és el perfil de gent que consumeu, que acostumeu a tenir? Més gent jove, més adults, nens?
A veure, jo concretament em dedico a treballo a la unitat d'obesitat. Llavors, dintre de la unitat d'obesitat tenim una franja d'edat molt àmplia, vale? Que nosaltres només visitem adults a partir de 16 anys, vale? Però sí que sabem que els pediatres també estan notant un augment de l'obesitat infantil. Nosaltres amb edat adulta doncs, tenim de totes les franges de totes les franges d'edat. Mal, però sí que a destacar potser doncs, que cada cop l'obesitat comença en edats més joves i hem d'intentar prevenir des de l'escola, des de la família, amb el que us dèiem, intentar des de ben petits no incorporar la dieta rica en verdures i fruites, no pel fet de que sigui un nen i no, és que no li agrada la verdura o no li agrada la fruita, hem d'intentar insistir molt en que incorporin aquests aliments i oferir berenars i esmorzars saludables, intentar abandonar la bulleria industrial i deixar-la per un dia puntual, una festa, però que no sigui diàriament, vale? Intentar que hi hagin més entrepans, més fruita, iogurts, aliments saludables en la dieta infantil per prevenir aquest creixement d'edats de l'obesitat i la diabetis en edats molt precoces.
Mm-hmm. Clar, abans parlàvem de que amb tot això, ara al tornar a començar la rutina, s'incrementa encara més, però clar, també passa, per exemple, quan comencem l'any, no?, després del Nadal, que és més freqüent, que la gent es posi les piles ara, diguem, o que se les posi més aviat de cara al Nadal, un cop passen les festes i es comença amb l'any nou.
No sabria què dir-te, perquè nosaltres tenim una entrada de pacients que es continua durant l'any, llavors no sabria què dir-te en aquest sentit, eh? Jo crec que hi ha, a les dues èpoques, hi ha pics, no? Hi ha pics de què la gent es preocupa, però la veritat és que és tot l'any que la gent, no?, té aquesta preocupació.
Exacte, al final hem de dir que el més adequat seria mantindre durant tot l'any doncs, aquesta dieta mediterrània que tu mateixa ens comentaves.
Sí, intentar no abandonar-la durant els períodes aquests d'estiu, que és fàcil perquè hi ha més, com deies, més relaxació, no? Uh-huh. Es prioritza no l'oci, la gent surt més a menjar fora, hi ha més gelats, aperitius, no? Però hem d'intentar que això sigui dies esporàdics, especials, un, dos dies a la setmana i la resta es mantingui una dieta equilibrada.
Exacte. Doncs, doctora Gemma Gifré, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos tots aquests consells que segur que a tots ens serviran. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Reprendre l'activitat esportiva després d'un temps sense trepitjar un gimnàs sovint pot fer que durant uns dies i fins i tot només aixecant-nos, per exemple, de la cadira, ens faci mal algun múscul del cos que no sabíem i teníem oblidat. Això és el que es diu agulletes i passa sobretot aquest mes de setembre amb tots aquells que volen tornar a la rutina també en forma física. Per saber com evitar-les, ara amb la tornada a la rutina, com parlàvem, volem parlar amb la Cristina Dillon, que és professora associada del grau de fisioteràpia i també coordinadora del postgrau d'exercici terapèutic, prevenció i readaptació de lesions de la Universitat Rovira i Virgili. Cristina, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, quan fem un exercici que no estem acostumats a fer, passa això, oi? Per què surten aquestes agulletes?
Doncs normalment les agulletes surten perquè passen, com bé has dit, d'un exercici que no estem acostumats a fer, de sobte volem fer més del que el nostre cos pot suportar, llavors és quan apareix aquest dany muscular induït per l'exercici, que és el que s'anomenen les agulletes, els cruiximents en català.
Mm-hmm. Clar, és bo tenir agulletes perquè hi ha el mite, no?, el que es diu, de que si tens agulletes és perquè has fet bé l'exercici. Això és així?
Això realment és un mite. Les agulletes passen, o els cruiximents, perquè ens hem passat d'intensitat o de la càrrega que el nostre propi cos pot suportar. Però el bo que tenim és que aquest concepte no implica que hi hagi una lesió. Simplement és un dany
induït per l'exercici, que es pot recuperar perfectament en els casos més lleus entre 48 i 72 hores.
Uh-huh. I és normal, ara que ha començat setembre, voler tornar-se a reincorporar, per exemple, al gimnàs? La gent ho fa molt més el mes de setembre que no pas altres èpoques i altres mesos de l'any?
És bo perquè qualsevol moment és bo per fer qualsevol tipus d'activitat física o d'exercici per la salut. El tema és tant que una vegada comencem després d'un període d'inactivitat és important que sigui un retorn progressiu i que a poc li donem temps al nostre cos perquè s'adapti i progressi en, bueno, en diferents dificultats, etc., per evitar sobrecarregar-lo i que llavors apareguin o bé aquest dany muscular o alguna lesió.
Mm-hmm. Clar, com podem fer per evitar que estiguem sobrecarregats d'agulletes o que ens lesionem ara al tornar de vacances, no? Que estem tots molt relaxats i reincorporar-nos doncs, a aquest gimnàs? Com s'ha de fer per tal de que no ens afecti de manera greu, diguem?
Doncs el més important és que ens programem o ens planifiquem. Per fer-ho fàcil, l'ideal seria poder comptar amb un professional de la salut o una persona llicenciada en ciències de l'activitat física i de l'esport. Però per fer-ho fàcil, per qualsevol persona que vol tornar a la pràctica esportiva després d'un període d'inactivitat, per cada dia d'exercici que fem, li hauríem de donar al nostre cos un dia de descans.
Mm-hmm.
Amb això i una bona alimentació, una bona hidratació, doncs podem intentar minimitzar el fet de tenir una agulleta. I a banda d'això, cada vegada que fem exercici hem de començar amb un bon escalfament, una bona activació. Començant amb exercicis de mobilitat, amb el propi pes corporal, per preparar tota la musculatura per la part principal o l'exercici principal.
Això seria el fonamental, no? Però començar, per exemple, ja a fer l'exercici el primer dia i estar a tope, no?, diguem, és bo o s'hauria d'anar a poc incrementant aquesta intensitat a l'hora de tornar a fer esport?
S'hauria de tornar a poc, com tu comentes. El més important, o potser jo el que recomanaria, seria que els primers dies, si passem d'un període d'activitat a començar, que comencem a fer exercicis amb poca càrrega, no molts quilos, si estem parlant d'exercicis de força, i potser amb el propi pes corporal, perquè la nostra cosa es vagi adaptant i després ja progressivament tornarem a carregar pes o el que sigui.
Uh-huh. I quins remeis a l'hora de fer esport i a l'hora de treure'ns aquestes agulletes funcionen i quins realment no funcionen? Perquè molta gent diu beure aigua amb llimona, beure no sé què, menjar, jo què sé, plàtan, no? Què és el que realment funciona o el que realment serveix per treure aquestes agulletes i ajudar-nos a l'hora de tornar a fer exercici?
Doncs aquí hi ha molts mites. És veritat que la base, el més important, és tenir una bona hidratació, una bona alimentació i respectar el temps de descans. A banda d'això, si tenim agulletes, el que podem fer és compressió, utilitzar unes mitges compressives i aplicació de gel. Fins ara també es deia que es podien fer estiraments, prendre antiinflamatoris, però l'evidència actual no recomana fer ni estiraments ni prendre antiinflamatoris. Per tant, bona hidratació, alimentació, descans, compressió i gel.
Mm-hmm. Clar, quan una persona té agulletes, normalment durant uns 2-3 dies, com a molt, hi ha algunes que es poden allargar fins i tot 3 setmanes, però quan ens hem realment de començar a preocupar i pensar que no és massa normal que durin tant i que potser tenim una lesió?
Doncs les més lleus duren això, 2-3 dies, 48-72 hores. Si a partir d'aquí comencem a tenir un dolor que no és suportable i a més ens incapacita per les activitats de la vida diària, potser seria el moment de consultar amb un professional perquè ens pugui fer un bon diagnòstic.
Perfecte. Doncs Cristina Dillon, professora associada al grau de fisioteràpia i també coordinadora d'aquest postgrau d'exercici terapèutic, prevenció i, com dèiem, readaptació de les lesions a la Universitat Rovira i Virgili. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això i a posar-nos tots un altre cop en marxa després de les vacances amb aquests consells que ens dones. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí un dia més l'actualitat de la setmana. Nosaltres tornem el proper dissabte a les 6 del matí aquí a la mateixa hora. Que acabeu de passar un molt bon diumenge i també un bon inici de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.